COPE Catalunya i Andorra.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Nosaltres encantadíssims de fer el matí COPE Catalunya i Andorra. A les 12 comencem ara, a les 12, 7 minuts. Acabarem a les 2. Soc el Pepe Collado i, doncs, això, efectivament, és el matí COPE Catalunya i Andorra. Dimarts amb regús a dilluns, perquè ahir va ser festiu, va ser dilluns de Pasqua, que aprofitarem, per exemple, d'entrada per dialogar amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, a propòsit de la polèmica regulació de la prostitució voluntària que proposa Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona. També aquí a Barcelona el 90% dels desnonaments són per impagaments de lloguers, no hi ha d'hipoteques. Des del Col·legi d'Advocats de Barcelona ens explicaran com cal afrontar aquesta pèrdua de sostre de vivenda. Ah, i atenció, ara que moltes famoses estan baixant-se dels tacons, doncs, per què? Doncs perquè hi ha problemes de salut, això de portar sabates doncs, amb tacons molt alts. El president del Col·legi de Podòlegs de Catalunya parlarà d'aquestes desavantatges. I us donarem classes d'economia domèstica per arribar a final de mes, cosa que ja ha començat a fer l'Institut d'Estudis Financers de Barcelona. Montserrat, bon dia, benvinguda.
Bon dia. Encara estic una mica amb el jet lag perquè no sé ben bé l'hora que estem.
No mires el rellotge, eh?
No, però perquè encara
acabaràs de despistar el tot.
Encara hi ha molta gent que anem una mica empanats, eh? Perquè tu pensa que avui és el primer dia, diguem-ne, laboral de molta gent després d'uns dies de descans. I clar, jo, per exemple, arribar a casa, clar, si has estat fora i mires el rellotge i dius... Ostres,
vas aquí,
que m'he equivocat, no? I resulta que no estaves equivocada, sinó que era l'hora que era.
Sí.
Això no li va passar al Jesús... Jo al Jesús, sempre li dic Jesús.
Aquí, a José Luis?
Sí.
José Luis Gil. Hola, José Luis.
Sí. Hola. Té cara de Jesulín.
Per què no li va passar?
No, perquè el relaciono amb el Jesús Gil de l'Atlético de Madrid, que pel descansi.
Això mateix.
I diu, Jesús, pues...
Amén.
I a l'Osada, no sé si ha tingut un problema amb l'horari.
No, perquè ahir estava aquí amb mi.
No, cap ni un.
I el Jorge tampoc.
He tingut problemes amb el temps, que ha fet mal temps.
Sí?
Almenys a la Costa Brava no...
Doncs al Berguedà no
m'ha agradat.
El Prepirineu ha fet bon dia.
Bueno, doncs amb l'horari i el rellotge encara amb jet lag, comencem aquest programa, ja ho sabeu, a través de COPE.es, podeu escoltar-nos en directe, també a través del Twitter, a partir del migdia, i estem esbrinant, bueno, ja sabem com funciona Periscope, Collado, prometem que ens farem...
Farem un Periscope del programa?
Sí, un Periscope, però un trosset només, perquè veieu les cares que tenim de contents per estar aquí fins a les 2 de la tarda. Així que l'ossa de temps ja tot preparat?
Tot a punt.
Tot a punt. Gil, tot a punt?
No.
Fa l'efecte que sí.
Sí.
Escolteu, demà no podem fer aquesta pretertúlia de programa perquè estarà Carlos Herrera. De 12 a 2 quarts de 2, demà Carlos Herrera, en directe, en català.
Aquí mateix.
Aquí
nosaltres.
Però avui hem fet... Bueno, després ho comentem, però ha estat una mica escatològic, eh?
Ah, sí?
El que fa la gent al lavabo amb el telèfon mòbil.
No l'he escoltat. Ai, oi, oi. Va, comencem.
Vinga, posa la música, Jorge, notícies.
Carles Herrera. Carles Losada.
Al lavabo. Aguas mayores y aguas menos.
Com està el temps?
Doncs mira, tenim una jornada marcada per l'alternança de núvols i clarianes arreu de Catalunya, temperatures que continuen en ascens, la primavera ja ha entrat de ple a Catalunya, vent del sud amb alguns cops forts, sobretot a la meitat nord, i temperatures, com deia, molt agradables de primavera, 20 graus a Tarragona, 19 a Barcelona, 14 a Lleida i Girona i 9 a Andorra la Vella. És un matí tranquil, el transport públic i la xarxa viària només un punt conflictiu, retencions intermitents i per obres a la C-58 entre Terrassa Centre i Terrassa Est. Dos notícies de la crònica, una judicial i l'altra crònica negra. L'Audiència de Barcelona ha fixat pel dilluns dia 9 de maig el començament del judici contra els 6 agents dels Mossos d'Esquadra acusats de la mort del veí del Raval Juan d'Andrés Benítez després d'una detenció policial l'any 2013. Recordem que 6 dels agents s'asseuen al banc dels acusats culpats de la mort de Benítez, que va morir la matinada del 6 d'octubre de 2013, unes hores després de ser detingut de manera violenta i desproporcionada a les portes de casa seva, mentre que dos més seran jutjats en el mateix cas per obstrucció a la justícia. I un veí d'Esparreguera, de 35 anys, ha estat detingut per 9 robatoris amb força en domicilis a la comarca barcelonina del Baix Llobregat. L'home ja havia estat detingut per 14 robatoris més des de l'estiu, quan acabava de sortir de la presó. D'aquest home és de nacionalitat espanyola i havia quedat en llibertat l'agost de 2015 després d'una condemna de de 11 anys per fets similars.
Gràcies. Gràcies, Carles. Fins d'aquí una estoneta. José Luis Gil, s'ha acabat ja el memorial Johan Cruyff, ja no podem dir-li adeu a Cruyff, no? O encara continua?
Encara estàs a temps.
Fins quan?
Encara estàs a temps. Fins les 9 del vespre.
Ah, home.
Encara estàs a temps. El que passa és que en aquest dimarts, doncs, el protagonisme, evidentment, és per la família del mateix Johan, perquè avui, com sentíem a la Elena Condis, és el dia on està previst que Jordi Cruyff, a les 2 de la tarda, s'adreci als mitjans de comunicació, i després, entre les 3 i les 6 de la tarda, la mateixa família del geni holandès, doncs, tingui un acte una mica més obert, sobretot als allegats, als gent directament vinculada a la família Cruyff, per fer-los arribar aquest condol. Més de 40.000 persones que ja han desfilat per aquest espai de condolences. Avui ho farà la primera plantilla, els homes que estiguin i que puguin fer aquest acte de reconeixement també al Johan Cruyff, perquè encara n'hi ha futbolistes del Barça afectats per aquest virus FIFA i amb compromisos internacionals per endavant, que també repassarem. Una setmana on pràcticament de moment encara el nom de Johan Cruyff encara deixa en un segon pla el que serà el gran esdeveniment de la setmana, dissabte, el Barça-Madrid, el clàssic de Lliga al Camp Nou, i la plantilla de l'Espanyol, que també prepara compromís de Lliga, en aquest cas desplaçament al camp del Màlaga, intentant, doncs, refermar la bona línia dels homes de Constantin Galca als darrers partits.
Torni d'aquí una estona, senyor Gil.
Faig un tallat i torno.
Gràcies. Montserrat, Twitter de post-Semana Santa. Què diu el Twitter post-Semana Santa?
Bueno, la veritat és que el tema més comentat és el que ha passat avui. Recordem que estem donant aquesta última informació del que ha passat a Xipre. Recordem que un ciutadà ha segrestat, podríem dir, un avió d'Egyptair, i ha fet, doncs, que es desviés fins a Xipre. Què ha passat? Doncs finalment sembla ser que aquest avió, que anava ple, per cert, de passatgers, aquest ciutadà el que hauria fet és desviar l'avió per un tema relacionat amb la seva exdona. Parlant d'una demostració d'amor, de que vol tornar amb ella... Bueno,
no és el moment per fer aquestes coses,
bueno,
eh?
Ni no el moment, ni el lloc, ni res.
Tenint
més
quan en compte el que està passant.
81 persones a bord que ho han passat molt malament. Bueno, doncs ja estan a terra, tot, cap problema, però de totes maneres estarem pendents del que ha passat minut a minut. Ja sabeu que nosaltres tenim el nostre compte a Twitter, que és @elmaticope, per si ens voleu seguir, voleu comentar el que vulgueu, fins i tot fer preguntes perquè hi fem els convidats que tenim avui en el programa. Així que no marxeu, perquè tenim moltes coses interessants. Tot just això comença ara, i d'aquí res escoltarem la veu de l'alcaldessa de Santa Coloma parlant sobre el tema de la onada de prostitució.
Missatge per a aquelles persones que econòmicament ho estan passant en aquests moments malament. Fa uns mesos es va aprovar una llei que es diu Llei de Segona Oportunitat, que permet a persones que han sofert un fracàs econòmic, personal o empresarial, poder tornar a recuperar la seva vida sense tenir que arrossegar un deute que mai podran pagar. Doncs heu de saber que existeix una empresa a internet, www.reparatudeuda.es, que és un despatx d'advocats especialitzat i pioner a Espanya en aquesta llei de la segona oportunitat, que t'ajudarà a pagar, a cancel·lar el 100% de tots els deutes que no pots pagar: hipoteques, préstecs, targetes, avals. Recorda, www.reparatudeuda.es, i també en aquest telèfon 93 143 60 58 93 143 60 58.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras, y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción. ¿Qué?
¿Encendemos la linterna?
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo te informa
también
en
COPE. También a esa hora analizamos la revisión al alza que Bruselas ha hecho de las previsiones.
Y cuando está acabando el día, busca para ti las claves de la actualidad.
Pues poco a poco se va alejando la crisis más profunda, por lo menos.
Juan Pablo Colmenarejo y el deporte, con Manolo Lama.
¿Y en el deporte qué debatimos hoy, Manolo?
Bueno, es muy sencillo. Mañana a las 6 en el tiempo de juego, el Madrid se enfrenta.
5 horas de información, desde las 7 de la tarde.
Oye, las redes sociales se caen también como si fuera el suministro eléctrico, ¿no?
Ha fundido un poco el pánico.
Sí.
Y eso yo creo que es una reflexión que debemos hacer todos.
La linterna. La última hora. El análisis de los mejores expertos. Cada uno con su especialidad.
¿Pero se puede ir a Marte sin preparación?
No nos da tiempo para que la tecnología con la que hoy contamos sea capaz de enviar a seres
humanos. Juan Pablo Colmenarejo, contigo en La Linterna. Pensando lo que le pides a la radio cuando acaba el día.
COPE. Estar informado.
Tarda de COPE.
Si ets treballador per compte propi, autònom, tens més risc de patir incapacitat laboral per trastorn mental.
La nostra sorpresa va ser que el factor que estava més associat a que la baixa fos llarga era treballar pel règim de cotització d'autònom.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Matí COPE Catalunya i Andorra, amb la bona música que sempre ens acompanya, i també uns convidats que ens aportaran temes interessants a parlar en aquest programa. Avui ens posem en contacte amb la Verònica Dávalos, que és membre de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, perquè volem parlar amb ella sobre el tema dels desnonaments. Hem conegut una xifra, que quasi bé el 90% dels desnonaments que es fan a la ciutat de Barcelona són per impagament del lloguer. Senyora Dávalos, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem parlant d'una xifra molt alta, no?
Sí, la veritat és que sí. Sí, desgraciadament sí.
Què podem fer? Quines són les solucions que se li dona a una persona que està en aquesta situació?
Bueno, les solucions que hi ha en aquest moment realment encara són insuficients, no? Es porta molt de temps, ja molts anys, no?, que anem arrossegant. Ja, a més, hi ha una visualització de moviments socials i per part de moltes entitats i associacions, doncs, intentant, doncs, això, de fer aquesta visualització del drama que suposa, doncs, trobar-te al carrer, no?, per no poder fer front a la renda de lloguer.
Uh-huh.
Les xifres, sí que és cert, no?, que l'Ajuntament de Barcelona a dia d'avui, doncs, bueno, han començat a fer tasques, no?, i a posar-se sobre, bueno, aquesta matèria com a primer punt de fer tasca i de deure, però encara trobem que és insuficient. Les xifres són realment espantoses, no?
Uh-huh.
Encara veiem que des de l'administració, encara que s'estan fent coses, és insuficient. La compra de... Bueno, va haver-hi, perquè hem de parlar del que eren les administracions, l'Ajuntament anterior, que es va vendre molta cartera de parc públic,
sí.
I bueno, doncs a dia d'avui sí que el nou Ajuntament hem vist que estan fent això, no? Reintentar uh-huh. comprar aquest parc públic per poder fer front a aquesta necessitat, no?
Uh-huh.
que ens trobem a dia d'avui.
Verònica, és cert que els desnonaments per impagament de lloguer tenen un procediment més fàcil que els hipotecaris?
Sí, totalment, sí. Sí, més que res amb les últimes modificacions legislatives que va haver-hi l'any passat, no? Per poder fer front, o sigui, per poder fer fora una persona per poder-la desnonar és molt més senzill, és molt més ràpid, és molt exprés, o sigui, aquí pràcticament no hi ha defensa, ha pagat o no pagat, no?
Uh-huh.
Inclús ens trobem moltes vegades en situacions que volen pagar, volen posar-se al dia, però és tan ràpid el tema que quan arribem i paguem tot el deute que tenim, ja ens fan fora perquè la llei quasi no permet, o sigui, és molt rígida,
uh-huh.
i els jutges es troben aquí molt, amb molt poques possibilitats de flexibilitat, no?
Les crítiques que vam rebre de la resta d'Europa, la llei espanyola, sí, a partir del 2013, això ha fet reduir els llançaments hipotecaris?
Sí, com a mínim els ha endarrerit, no? O sigui, aquesta sentència, la del 14 de març de 2013, el cas de 6, en procediments d'execucions hipotecàries, ens permet parlar de clàusules abusives, no? Abans no era possible, o sigui, abans era molt més fàcil i molt més ràpid amb un procediment d'execució hipotecària iniciar la via per arribar al desnonament pel tema d'hipoteques, no? Uh-huh. Era molt ràpid, quasi no hi havia oposició, no? O sigui, has pagat la quota hipotecària, no l'has pagat, però no podíem parlar de les clàusules abusives, que sigui una clàusula suelo, el venciment anticipat, sí, no? Clàusules molt fortes, no?, que afecten directament a les quantitats que ens estan reclamant o directament a la fonamentació de l'execució hipotecària, no? Uh-huh. Aquesta, hi ha un abans i un després d'aquesta sentència.
Uh-huh. Catalunya, el Codi de Consum de Catalunya incorpora l'obligació d'anar a la mediació hipotecària abans de presentar una demanda, no?
Sí, sí, sí. Això es va establir l'any passat. El que passa que, bueno, finalment sembla que va ser recorreguda al Tribunal Constitucional, i però això també va portar que l'any passat amb aquesta obligació d'aquesta mediació hipotecària establerta pel Codi de Consum de Catalunya, doncs va fer que s'aturés, no?, els procediments d'execució hipotecària. Realment, abans d'interposar aquesta demanda, s'obligava a la mediació hipotecària.
Sí. Mm?
Ara està recorreguda davant del Tribunal Constitucional per si tenia competència o no a Catalunya per fer això, i bueno, aquí ens trobem ara, no?
Mm-hmm. També hi ha una dada que parla del ressorgiment del mercat de lloguer, no?, els darrers mesos, sí, i per tant d'aquí també l'augment aquest d'impagaments dels quals en parlàvem, no?, d'aquest 90%.
Sí, perquè aquí es barreja moltes coses, no? També és cert, amb tota la crisi que va suposar quan va esclatar la bombolla immobiliària, doncs amb tota aquesta crisi sí que es van fer moltes sessions en pagament amb lloguer, però aquest lloguer és realment la renda del lloguer, la quantia, la quantitat que havia de pagar el llogater, doncs l'establia l'entitat bancària. Doncs sí que fèiem aquesta dació en pagament amb lloguer social, però després amb la crisi no tenien feina tampoc els afectats, i bueno, no podien pagar la renda de lloguer. Sí que és cert, a més, que ara, afortunadament, a partir de l'agost del 2015 es va posar en vigor la llei de la pobresa i de l'habitatge i de la pobresa energètica, i a partir d'aquí, doncs, és obligatori oferir aquest lloguer social, no? Uh-huh. Però, bueno, trobem encara això que hem de fer molta, encara més feina, perquè són els jutjats que bueno, tímidament estan començant a establir que s'ha de fer, s'ha d'aplicar la llei a tot Catalunya, no parlem de Barcelona, sinó que sí, a tot Catalunya, la llei de l'habitatge i la pobresa energètica, però ens veiem encara que, bueno, que els bancs són els que han d'oferir en aquests casos els deutors la possibilitat d'aquest lloguer social, no? Ja, uh-huh, no s'haurien d'esperar només a que l'administració sempre n'és al darrere, sinó que hi ha les pròpies entitats bancàries amb aquesta quantitat de pisos buits que tenen, doncs, bueno, haurien de fer la tasca que li imposa la llei catalana.
Clar, d'oferir als deutors la possibilitat d'aquest lloguer social, uh-huh, no? I poder, com diu la Constitució, no? Tothom té dret a una vivenda digna.
Correcte, exacte.
És molt trist aquestes imatges que veiem, no?, de gent desnonada, de gent que no pot pagar, i dius, almenys tenir un sostre.
Tenir un sostre, perquè és el que diem, no? És el que hem de garantir, l'habitatge digne, no? Si ben és cert, perquè el que s'ha fet durant tot aquest temps per part de les entitats bancàries és la vivenda, estem parlant, jo sempre dic, és que estem parlant de vivendes, no de cotxes, no?
Sí, sí, sí.
Aspectes, no? Estem parlant, tothom ha de viure en un sostre, ha de cobrir-se, s'ha especulat molt amb les entitats bancàries, han anat directament al seu mercat especulatiu, i aquí ens trobem amb això, no? Que realment la gent quan la fan fora es troben al carrer, no? I, bueno, si no hi ha altra possibilitat, hauran d'acabar fent il·lícits penals, no?, per fer ocupació, perquè al carrer no podran estar, no? I més quan ja es complica amb nens, no? Perquè també els desnonaments que ens trobem amb els menors també, bueno, també són realment són imatges molt tristes,
és dur, és dur.
No? O els pares que han avalat els fills, no? Els trobem moltes vegades, amb pares amb de 60, 70 anys que es troben al carrer.
O gent amb malalties, que veus en les imatges que dius...
Correcte.
En fi, doncs t'agraeixo moltíssim que, com sempre, hagis estat amb nosaltres. És tot un plaer, Verónica Dávalos, membre de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Gràcies de nou i tant de bo podem parlar d'aquí un temps, tant de bo sigui curt, i parlar de que no hi ha aquestes xifres de gent que la fan fora de casa o d'aquest número tan alt, el 90% de desnonaments de pisos a Barcelona per impagament de lloguer. Moltes gràcies.
Tant de bo, gràcies a vosaltres. Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, informació, debats, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat. Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Les 12 i 27 minutets. Mercedes, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Cada cop, Mercedes, hi ha persones que, degut doncs, a la seva feina o les males postures, doncs, tenen problemes greus i crònics a l'esquena. Pregunta, què beneficis aporta Andulació respecte a d'altres tècniques a aquestes persones?
Mira, Andulació és l'únic dispositiu mèdic d'última tecnologia. Després de més de 10 anys d'investigació en les millors clíniques d'Europa i amb la col·laboració dels más prestigiosos médicos especializados en el dolor, los resultados son: todas las personas con fibromialgia, artrosis, hernias discales, osteoporosis, Parkinson, etcétera, si utilizan Andulación pueden hacer una vida totalmente normal, porque Andulación es el único dispositivo médico que consigue eliminar prácticamente el dolor.
Mercedes, ¿cómo es posible todo eso?
Bueno, pues mira, si no lo hubiera comprobado yo misma, no podría hablarte así. No podría hablarte así. A ver, si tú que me estás escuchando, con Andulación podrás andar sin cansarte. Si no lo y además si no lo hubiera comprobado yo misma, no podría hablarte de esta manera. Tú que me estás escuchando, con Andulación podrás andar sin cansarte. La espalda no te dolerá. La fibromialgia llegará a ser un mal recuerdo del pasado. La depresión que te invade por el dolor constante día y noche se acabará para siempre. Andulación te va a cambiar la vida. Puedo hablarte por experiencia propia y la infinidad de personas que están utilizando Andulación y les ha cambiado la vida.
Mercedes, ¿y Andulación es tan efectiva, por ejemplo, para la artrosis?
No te quepa la menor duda. La artrosis es una enfermedad muy dolorosa. Y puedo decirlo porque yo he pasado por este dolor que se mete por todos lados. Las rodillas, las caderas, las articulaciones se inflaman, no puedes hacer nada. El cuerpo no te responde.
Mercedes, ¿y qué aconsegueixen las personas que tienen artrosis a Andulación?
Mira, lo más importante de todo, eliminar prácticamente el dolor y desinflamar las articulaciones. Andulación es el único dispositivo médico de última tecnología aconsejado por los mejores médicos especializados en el dolor de estas enfermedades. Desde que utilizo Andulación puedo andar sin cansarme, puedo mover las manos y tener otra vez fuerza y energía. No dependo de los demás. Me siento como antes, que ya no me acordaba, y lo disfruto tanto como lo vas a disfrutar tú que me estás escuchando. Porque como tú, sé lo que es vivir con este dolor insoportable y con tantas limitaciones. Si tienes dudas, llama ahora al 93-290-6800. 93-290-6800. 93-290-6800. Un especialista en Andulación irá a tu casa sin ningún tipo de compromiso para hacerte el test del dolor. Cuando sientas la primera visita gratuita que el dolor y la sensación de malestar es diferente, serás consciente de que tu vida va a cambiar. Parecerá imposible, pero es una realidad. Llama al teléfono 93-290-6800. 93-290-6800. 93-290-6800. No tienes nada que perder y muchísimo que ganar.
Gracias, Mercedes. Fins demà. Adéu.
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 A 12 a 2, al matí. COPE Catalunya i Andorra. La ràdio que t'agrada escoltar.
Catalunya i Andorra.
Vas contractar bons convertibles del Popular i has perdut estalvis per una conversió forçosa? Prou! A Predef és una associació d'afectats per productes financers d'alt risc que recupera els teus diners. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. A Predef guanya, tu guanyes.
Paco González és Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada del Madrid! ¡Benzema chuta!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Preocupado por su seguridad, Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Vigilancia y protección de bienes, seguridad y control de establecimientos, espectáculos, certámenes, convenciones. Llámenos al teléfono 93 418 9157 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Te suena la expresión "la dieta no me funciona ya"? Ahora que estás solo o sola, ¿no será que ya no la sigues con la misma exactitud? Es muy fácil que una dieta de adelgazamiento se transforme en mantenimiento. Esta situación necesita siempre de un análisis con el paciente para que pueda corregir los errores y siga bajando de peso. Justificar esta situación y no solucionarla.
Treballador per compte propi, autònom, tens més risc de patir incapacitat laboral per trastorn mental.
La nostra sorpresa va ser que el factor que estava més associat a que la baixa fos llarga era treballar pel règim de cotització d'autònom.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Matí COPE Catalunya i Andorra, amb la bona música que sempre ens acompanya, i també uns convidats que ens aportaran temes interessants a parlar en aquest programa. Avui ens posem en contacte amb la Verònica Dávalos, que és membre de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, perquè volem parlar amb ella sobre el tema dels desnonaments. Hem conegut una xifra, que quasi bé el 90% dels desnonaments que es fan a la ciutat de Barcelona són per impagament del lloguer. Senyora Dávalos, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem parlant d'una xifra molt alta, no?
Sí, la veritat és que sí. Sí, desgraciadament sí.
Què podem fer? Quines són les solucions que se li dona a una persona que està en aquesta situació?
Bueno, les solucions que hi ha en aquest moment realment encara són insuficients, no? Es porta molt de temps, ja molts anys, no?, que anem arrossegant, ja a més hi ha una visualització de moviments socials i per part de moltes entitats i associacions, doncs, intentant, doncs, això, de fer aquesta visualització del drama que suposa, doncs, trobar-te al carrer, no?, per no poder fer front a la renda de lloguer.
Uh-huh.
Les xifres, sí que és cert, no?, que l'Ajuntament de Barcelona a dia d'avui, doncs, bueno, han començat a fer tasques, no?, i a posar-se sobre, bueno, aquesta matèria com a primer punt de fer, de tasca i de deure, però encara trobem que és insuficient. Les xifres són realment espantoses, no?
Uh-huh.
Encara veiem que des de l'administració, encara que s'estan fent coses, és insuficient. La compra de... Bueno, va haver-hi, perquè hem de parlar del que eren les administracions, l'Ajuntament anterior, que es va vendre molta cartera de parc públic,
sí.
I bueno, doncs a dia d'avui sí que el nou Ajuntament hem vist que estan fent això, no? Reintentar... Uh-huh. comprar aquest parc públic per poder fer front a aquesta necessitat, no? Uh-huh. que ens trobem a dia d'avui.
Verònica, és cert que els desnonaments per impagament de lloguer tenen un procediment més fàcil que els hipotecaris?
Sí, totalment, sí. Sí, més que res amb les últimes modificacions legislatives que va haver-hi l'any passat, no? Per poder fer front, o sigui, per poder fer fora una persona per poder-la desnonar és molt més senzill, és molt més ràpid, és molt exprés, o sigui, aquí pràcticament no hi ha defensa, ha pagat o no pagat, no? Uh-huh. Inclús ens trobem moltes vegades en situacions que volen pagar, volen posar-se al dia, però és tan ràpid el tema que quan arribem i paguem tot el deute que tenim, ja ens han fet fora, ens fan fora perquè la llei quasi no permet, o sigui, és molt rígida, uh-huh. I els jutges es troben aquí amb molt poques possibilitats de flexibilitat, no?
Les crítiques que vam rebre de la resta d'Europa, la llei espanyola, sí. A partir del 2013, això ha fet reduir els llançaments hipotecaris?
Sí, com a mínim els ha endarrerit, no? O sigui, aquesta sentència, la del 14 de març de 2013, el cas 6, en procediments d'execucions hipotecàries ens permet parlar de clàusules abusives, no? Abans no era possible, o sigui, abans era molt més fàcil i molt més ràpid amb un procediment d'execució hipotecària iniciar la via per arribar al desnonament pel tema d'hipoteques, no? Uh-huh. Era molt ràpid, quasi no hi havia oposició, no? O sigui, has pagat la quota hipotecària, no l'has pagat, però no podíem parlar de les clàusules abusives, que sigui una clàusula suelo, el venciment anticipat, sí. No? Clàusules molt fortes, no? Que afecten directament a les quantitats que ens estan reclamant o directament a la fonamentació de l'execució hipotecària, no? Uh-huh. Aquesta, hi ha un abans i un després d'aquesta sentència.
Uh-huh. A Catalunya, el Codi de Consum de Catalunya incorpora l'obligació d'anar a la mediació hipotecària abans de presentar una demanda, no?
Sí, això es va establir l'any passat, el que passa que, bueno, finalment sembla que va ser recorreguda al Tribunal Constitucional, i però això també va portar que l'any passat, amb aquesta obligació d'aquesta mediació hipotecària establerta pel Codi de Consum de Catalunya, doncs va fer que s'aturés, no?, els procediments d'execució hipotecària. Realment, abans d'interposar aquesta demanda, s'obligava a la mediació hipotecària.
Sí. Mm?
Ara s'ha recorreguda davant del Tribunal Constitucional per si tenia competència o no a Catalunya per fer això, i bueno, aquí ens trobem ara, no?
Uh-huh. També hi ha una dada que parla del ressorgiment del mercat de lloguer, no?, els darrers mesos, sí. I per tant, d'aquí també l'augment aquest d'impagaments dels quals en parlàvem, no?, d'aquest 90%.
Sí, perquè aquí es barreja moltes coses, no? També és cert, amb tota la crisi que va suposar quan va esclatar la bombolla immobiliària, doncs amb tota aquesta crisi sí que es van fer moltes sessions en pagament amb lloguer, però aquest lloguer és realment la renda del lloguer, la quantia, la quantitat que havia de pagar el llogater, doncs l'establia l'entitat bancària. Doncs sí que fèiem aquesta dació en pagament amb lloguer social, però després amb la crisi no tenien feina tampoc els afectats, i bueno, no podien pagar la renda de lloguer. Sí que és cert, a més, que ara, afortunadament, a partir de l'agost del 2015 es va posar en vigor la llei de la pobresa i de l'habitatge i de la pobresa energètica, i a partir d'aquí, doncs, és obligatori oferir aquest lloguer social, no? Uh-huh. Però, bueno, trobem encara això que hem de fer molta, encara més feina, perquè són els jutjats que bueno, tímidament estan començant a establir que s'ha de fer, s'ha d'aplicar la llei a tot Catalunya, no parlem de Barcelona, sinó que sí. A tot Catalunya, la llei de l'habitatge i la pobresa energètica, però ens veiem encara que, bueno, que els bancs són els que han d'oferir en aquests casos els deutors la possibilitat d'aquest lloguer social, no? Ja, uh-huh. No s'haurien d'esperar només a que l'administració sempre anés al darrere, sinó que hi ha les pròpies entitats bancàries amb aquesta quantitat de pisos buits que tenen, doncs, bueno, haurien de fer la tasca que li imposa la llei catalana.
Clar, d'oferir als deutors la possibilitat d'aquest lloguer social, uh-huh. No? I poder, com diu la Constitució, no? Tothom té dret a una vivenda digna.
Correcte, exacte.
És molt trist aquestes imatges que veiem, no?, de gent desnonada, de gent que no pot pagar, i dius, almenys tenir un sostre.
Tenir un sostre. sostre, perquè és el que diem, no? És el que hem de garantir, l'habitatge digne, no? Si ben és cert, perquè el que s'ha fet durant tot aquest temps per part de les entitats bancàries és la vivenda, estem parlant, jo sempre dic, és que estem parlant de vivendes, no de cotxes, no?
Sí.
Aspectes, no? Estem parlant, tothom ha de viure en un sostre, ha de cobrir-se, s'ha especulat molt amb les entitats bancàries, han anat directament al seu mercat especulatiu, i aquí ens trobem amb això, no? Que realment la gent quan la fan fora es troben al carrer, no? I bueno, si no hi ha una altra possibilitat, hauran d'acabar fent il·lícits penals, no? Per fer ocupació, perquè al carrer no podran estar, no? I més quan ja es complica amb nens, no? Perquè també els desnonaments que ens trobem amb els menors també, bueno, també són realment imatges molt tristes, no? O els pares que han avalat els fills, no? Els trobem moltes vegades, amb pares de 60, 70 anys que es troben al carrer.
O gent amb malalties, que veus en les imatges que dius...
Correcte.
En fi, doncs t'agraeixo moltíssim que, com sempre, hagis estat amb nosaltres. És tot un plaer, Verònica Dávalos, membre de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Gràcies de nou, i tant de bo podem parlar d'aquí un temps, tant de bo sigui curt, i parlar de que no hi ha aquestes xifres de gent que la fan fora de casa, o d'aquest número tan alt, el 90% de desnonaments de pisos a Barcelona per impagament de lloguer. Moltes gràcies.
Tant de bo, gràcies a vosaltres. Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, informació, debats, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat. Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Les 12:27 minutets. Mercedes, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Cada cop, Mercedes, hi han persones que, degut doncs a la seva feina o les males postures, doncs tenen problemes greus i crònics a l'esquena. Pregunta: què beneficis aporta Andulació respecte a d'altres tècniques a aquestes persones?
Mira, Andulació és l'únic dispositiu mèdic de última tecnologia. Després de més de 10 anys d'investigació en les millors clíniques d'Europa i con la col·laboració de más prestigiosos médicos especializados en el dolor, los resultados son: todas las personas con fibromialgia, artrosis, hernias discales, osteoporosis, Parkinson, etcétera, si utilizan Andulación pueden hacer una vida totalmente normal, porque Andulación es el único dispositivo médico que consigue eliminar prácticamente el dolor.
Mercedes, ¿cómo es posible todo eso?
Bueno, pues mira, si no lo hubiera comprobado yo misma, no podría hablarte así. No podría hablarte así. A ver, si tú que me estás escuchando, con Andulación podrás andar sin cansarte. Si no lo y además si no lo hubiera comprobado yo misma, no podría hablarte de esta manera. Tú que me estás escuchando, con Andulación podrás andar sin cansarte. La espalda no te dolerá. La fibromialgia llegará a ser un mal recuerdo del pasado. La depresión que te invade por el dolor constante día y noche se acabará para siempre. Andulación te va a cambiar la vida. Puedo hablarte por experiencia propia y la infinidad de personas que están utilizando Andulación y les ha cambiado la vida.
Mercedes, ¿y Andulación es tan efectiva, por ejemplo, para la artrosis?
No te quepa la menor duda. La artrosis es una enfermedad muy dolorosa. Y puedo decirlo porque yo he pasado por este dolor que se mete por todos lados. Las rodillas, las caderas, las articulaciones se inflaman, no puedes hacer nada. El cuerpo no te responde.
Mercedes, ¿y qué aconsegueixen las personas que tienen artrosis a Andulación?
Mira, lo más importante de todo, eliminar prácticamente el dolor y desinflamar las articulaciones. Andulación es el único dispositivo médico de última tecnología aconsejado por los mejores médicos especializados en el dolor de estas enfermedades. Desde que utilizo Andulación puedo andar sin cansarme, puedo mover las manos y tener otra vez fuerza y energía. No dependo de los demás. Me siento como antes, que ya no me acordaba, y lo disfruto tanto como lo vas a disfrutar tú que me estás escuchando. Porque como tú, sé lo que es vivir con este dolor insoportable y con tantas limitaciones. Si tienes dudas, llama ahora al 93-290-6800. 93-290-6800. 93-290-6800. Un especialista en Andulación irá a tu casa sin ningún tipo de compromiso para hacerte el test del dolor. Cuando sientas la primera visita gratuita, que el dolor y la sensación de malestar
es diferente, serás consciente de que tu vida va a cambiar. Te parecerá imposible, pero es una realidad. Llama al teléfono 93-290-6800. 93-290-6800. 93-290-6800. No tienes nada que perder y muchísimo que ganar.
Gracias, Mercedes. Fins demà. Adéu.
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 A 12 a 2, al matí. COPE Catalunya i Andorra. La ràdio que t'agrada escoltar.
COPE Catalunya i Andorra.
Vas contractar bons convertibles del Popular i has perdut estalvis per una conversió forçosa? Prou! A Predef és una associació d'afectats per productes financers d'alt risc que recupera els teus diners. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. A Predef guanya, tu guanyes.
Paco González és Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada del Madrid! ¡Benzema chuta!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Preocupado por su seguridad, Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Vigilancia y protección de bienes, seguridad y control de establecimientos, espectáculos, certámenes, convenciones. Llámenos al teléfono 93 418 9157 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Te suena la expresión "la dieta no me funciona ya"? Ahora que estás solo o sola, ¿no será que ya no la sigues con la misma exactitud? Es muy fácil que una dieta de adelgazamiento se transforme en mantenimiento. Esta situación necesita siempre de un análisis con el paciente para que pueda corregir los errores y siga bajando de peso. Justificar esta situación y no solucionarla no te lleva a ningún sitio. Soy la doctora Torrejón. Llámanos.
Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Estamos en la tercera hora de la linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
Crece la economía española y los precios siguen a la baja.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el...
Y todo el deporte con Manolo Lama.
Y la reunión de Florentino, Ancelotti y los jugadores.
Mientras tanto sigue encendida la linterna, Manolo.
De lunes a viernes, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El agua de nuestra casa es segura porque está desinfectada con cloro, pero el cloro afecta a la piel y el cabello. ¿Qué tal, Charo?
Muy bien, gracias. El cloro arrastra los aceites naturales y proteínas de la capa superior de la piel, dejándola desprotegida. Lo mismo sucede con el cabello, produce sequedad y el cabello se encrespa y está quebradizo. A esto se le añade la cal del agua, que también reseca.
En Grupo Corsa habéis solucionado estos problemas con el novísimo Olimpia Plus.
El Olimpia Plus descalcifica el agua y declora. Es un auténtico 2 en 1. Toda el agua de la casa descalcifica y declorada, la piel y el cabello hidratados, sedosos, sin picores y erupciones.
Olimpia Plus, que lo habéis incluido en vuestra campaña de premios, hoy puede salir gratis a algunos oyentes.
Solo hay que participar y 20 Olimpias Plus que descalcifica y declora son gratis. Para conseguirlo te has de comprometer a hablar de tus experiencias con el agua de Olimpia y hacer el mantenimiento con nosotros. El mantenimiento no está incluido en el premio.
Teléfono 902-426-427, 902-426-427.
Vols un matí de ràdio fet aquí? Escolta el matí COPE Catalunya i Andorra. Actualitat, entrevistes, participació i divulgació.
I ara l'actualitat, les notícies més pròximes.
Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis, una jornada, la d'aquest dimarts, d'alternança de núvols i clarianes, temperatura sant ascens, vent del sud, amb alguns cops forts, sobretot a la meitat nord, zona de, de les comarques de Girona i també nord de la província de Barcelona. 20 graus encara a Tarragona, 19 a Barcelona, 14 a Lleida i Girona i 9 a Andorra la Vella. Cap problema al transport públic, cap incidència a hores d'ara a la xarxa viària. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la implantació de mesures per reduir les desigualtats en salut a la ciutat a través de la posada en marxa del programa Salut als Barris en 6 nous barris de la ciutat. Es tracta de Turó de la Peira, el Carmel, Verdun, Can Peguera, el Gòtic i Trinitat Vella. I d'altre costat, us explicarem que els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en assaltar amb gran violència dones d'edat avançada als seus domicilis. En un dels atracaments, el passat desembre a l'Hospitalet, van provocar greus lesions a la víctima, una dona de 84 anys que va acabar morint a l'hospital 3 setmanes després.
Lamentablement. Gràcies, Carles Dosada. José Luis Gil, ja teniu pregunta als companys d'esports?
Ja tenim pregunta. La pregunta és, evidentment, la que és i va sobre el tema que ha d'anar. Quin tipus d'homenatge permanent li faríeu a Johan Cruyff? Opcions, les que s'estan parlant en aquestes darreres dates, des de posar-li el nom de Johan Cruyff al nou, el que seria nou estadi del Futbol Club Barcelona, la remodelació del Camp Nou, des d'un reconeixement al minut 14 de cada partit, des d'una estàtua o un monument similar al que hi ha també a l'esplanada de l'estadi dedicat a Ladislau Kubala. Quin tipus d'homenatge permanent li faríeu a la figura de Johan Cruyff?
Pregunta, és realista pensar que se li podria posar el nom de Johan Cruyff, a Johan Cruyff, perdó, al nou estadi?
És...
O possible?
És possible.
Segur?
No, és possible. Possible ho és. Caldria veure com s'articula. Probable, ja no ho seria tant. I poso un argument sobre la taula. Imaginem que el Barça en un moment donat juga amb el nom de l'estadi per obtenir ingressos en concepte de patrocini del que es diu naming right. Sí. Com encaixaria la gent que el nou Camp Nou es digués Estadi Refresco Cola Johan Cruyff?
Clar, és complicat, no?
I clar, és un tema complicat, perquè n'hi ha gent que pensa que sí, n'hi ha gent que pensa que no, caldria fer un referèndum, no caldria fer-lo. En resum, les xarxes socials del programa obertes, facebook.com/EsportsCopeCatalunya o al Twitter, on som @EsportsCope. Quin tipus d'homenatge permanent li faríeu a Johan Cruyff? En una setmana on hem de parlar de bàsquet, eh? Tenim la resolució del top 16 de l'Eurolliga amb el Barça implicat en portes, dues últimes jornades, i en el món de l'handbol. Avui el Granollers sabrà el seu rival als quarts de final de la Copa EHF.
Gràcies, José Luis. Fins després.
Fins després.
Que vagi molt bé.
Bueno, aquest és un dels temes, per ser el tema del Cruyff, però clar, hi ha molta gent que diu que si el dia X demà desapareix Leo Messi, clar, què faríem? Li volcarem el nom a l'estadi. Diuen, per cert, Gil, diuen
ja
que...
Ja ha marxat.
No, que li vaig a comentar que avui sentia jo que parlaven sobre aquest tema.
Hola.
I deien que si li podia dedicar la porta número 14, que no existeix a Can Barça, que normalment és la 13 más 1, és les 12 más 1, la que no sol existir, i en Can Barça no existe la 14.
Ah, no?
No, i la porta... No, no hi ha porta 14, llavors deien de posar-li...
És que és la que coincideix justament amb la tribuna principal de l'esplanada de l'estadi.
Correcte, i per això avui parlaven d'aquesta història.
O posar-li, mira, jo dono una idea, posar-li a la llotja Johan Cruyff, a tota la llotja.
Hi ha uns espais que se li poden posar el nom de Johan Cruyff, és el que deia la Montse, el dia que plegui Leo Messi, què?
Clar.
No, però més que això...
I els que vinguin després.
En calent és normal que tu vulguis...
Home, clar.
Bueno, de fet, mira,
o per què estadi Johan Cruyff i no estadi Hans Gamper? O per què estadi Johan Cruyff i no estadi Ladislau Kubala?
El Bernabéu també et porta el nom de Santiago Bernabéu,
que va ser president.
Mira, també comentaven avui sobre el tema de què és el que passa quan li poses un nom. La gent al final acaba dient-li per com és conegut sempre. Quasi bé ningú diu Madrid, Barajas, Adolfo Suárez.
No,
la gent diu en Barajas. I aquí diu, vamos al Camp Nou, no dius anem al Camp Nou.
Anem al Johan Cruyff.
No, jo crec que la possibilitat de que portés el nom de Johan Cruyff, jo crec que quedaria descartada pel tema bàsicament publicitari. Perquè si cau una gran oferta...
És a dir, has de renunciar expressament o combinar-ho, que encara, evidentment, queda més lleig. I d'altra banda, possiblement el primer que estaria en contra que s'avigués res seria el mateix Johan Cruyff.
Estic convençuda.
Sí, sí, bueno, efectivament. Gràcies, Gil.
És un dels temes més comentats també a la xarxa.
Ja pots marxar, Gil. Segur, gràcies, molt amable.
Bueno, ja sap que està convidat a venir quan vulgui. És un dels temes més comentats a la xarxa. D'aquí uns ja sabrem què és el que ha passat. Però sobretot que recordi la gent que encara continua aquest homenatge.
I les 9 del vespre.
Que poden anar...
D'avui, dimarts.
Que tot just va coincidir amb aquests dies de festa i ha molta gent que no ha tingut moment per anar-hi. Bueno, doncs el tema del segrest de l'avió. Volava d'Alexandria al Caire, hi ha hagut de desviar-se al Xipre, es veu que és una persona, segons diuen, perquè això fins a l'últim moment no es pot confirmar absolutament res. Diu que era un missatge a la seva exdona i d'aquesta manera doncs, que la dona s'enteria. Està clar que s'ha enterat i ara mateix hi ha només 7 persones dintre l'avió, es veu que 3 són passatgers i la resta són tripulants. És un dels temes malauradament més comentats a la xarxa, així que ja sabeu, arroba el maticop és al Twitter i seguim tota l'actualitat.
Necessites un bon matalàs? Doncs mira, ara a les botigues Flex Store tens fins un 55% de descompte a tota la gamma de matalassos, siguin viscoelàstics, de molles, de làtex, bioceràmics, per aconseguir el descans que vols al millor preu. Finançament totalment gratuït fins a 12 mesos i amb la garantia de Flex. Recorda que per trobar la teva botiga Flex Store més propera només has de teclejar a internet www.flexstore.es o trucar al telèfon d'atenció al client 93018 0188. Recorda, fins un 55% de descompte només a flexstore.es.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els peus en aquest programa i ens venim als peus perquè volem saber si és bo o no dur tacons o talons, perquè hi ha molta gent que diu que està bé perquè et circuli més la sang del peu i altra gent diu que és dolent perquè això comporta doncs, una sèrie de patologies. Doncs avui en parlem de tot plegat sobre aquest tema amb el doctor Carles Espinosa, que és el president del Col·legi de Podòlegs de Catalunya. Doctor Espinosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti'm, qui té raó? Els que diuen que s'ha d'anar a pla total o els que diuen que s'ha de portar una mica de taló?
Doncs una mica de taló sí que és correcte, però totalment un taló massa elevat, evidentment, té les seves conseqüències, no només a la salut del peu, sinó també a nivell de zones articulars més distals del peu, com són els genolls o la cadera.
Uh-huh. Hi ha molta gent que, arran de que gent famosa, com per exemple la Victoria Beckham, la ex-Spice Girl, hagi sortit a la balestra dient que s'abaixa dels talons, imagino que això també ha fet reflexionar molta gent, no?, de dir, ostres, doncs potser el que li passa a aquesta dona també me passa a mi, no?
Doncs sí, perquè malauradament no es veu, la sabata no es veu com a un protector del peu, sinó que es mira més aviat com a un complement del vestit. Llavors, tot el que està relacionat amb la moda, doncs malauradament doncs, en aquest cas doncs, sobrepassa el que és la salut.
Uh-huh. Quins són els problemes més comuns de les dones que porten uns talons més alts de lo normal? Estaríem parlant, per exemple, un taló correcte seria de quants centímetres?
Entre 2.5 i 4. Hi ha estudis que ho demostren, no? Que tot el que sobrepassi doncs, aquesta alçada el que provoca és una sobrecàrrega el que és a l'avantpeu. D'acord? Llavors, nosaltres considerem que entre 2.5 i 4 centímetres inclús pot ser beneficiós a l'hora de donar el pas, no? Nosaltres diem el que és el despegue del, uh-huh. del pas.
Molt bé, doncs en parlem d'aquelles que porten uns talons més alts d'aquesta mida. Quines són les dolències més comunes causades per aquest ús continuat de sabates de taló? I a més estem parlant de sabates estretes.
Normalment va associat sabata estreta i taló alt, perquè dona una cama doncs, molt més estilitzada.
Sí.
Però, clar, això té conseqüències, i té conseqüències directament a la salut del peu. La patologia més habitual són aquestes durícies, aquestes callositats,
mm.
per, perquè és una manera de manifestar-se aquesta sobrecàrrega que rep l'avantpeu amb aquesta alçada del taló. Però no ens hem d'oblidar, doncs, que és important també els galindons. Un factor de risc per l'aparició de galindons és l'alçada del taló.
Uh-huh. Aquest seria un dels temes més comuns. Allò del dit del martell es produeix també per dur aquest tipus de sabata?
També afavoreix, sí. El dit de martell és conseqüència de, doncs, d'una sabata estreta, sobretot, torno a dir, els desplaçaments de càrrega que suposa l'alçada del taló implica que els dits doncs s'acumulin, entre cometes, s'acumulin a la sabata, no? Llavors queden més enronsats i queden amb aquestes deformitats que en un principi doncs poden ser més aviat temporals, doncs amb un ús habitual d'una sabata doncs amb una alçada de tacó inadequada, doncs poden ser permanents.
I això fa mal, el dit de martell?
Normalment sí, perquè és una deformitat que implica una part òssia i una part tendinosa. Sí.
Uh-huh. I això té operació?
Sí, té operació, però clar, és millor parlar de prevenció que no pas d'operació. Evidentment sí que hi ha una operació, no tant de galindons com de dit en martell. De fet, l'operació de galindons és la cinquena actualment aquí a Catalunya. És la cinquena en el rànquing, no?
Uh-huh.
Però clar, moltes d'aquestes operacions, sense cap mena de dubte, es podrien
evitar si hi hagués una prevenció, òbviament, clar.
Exacte.
I el neuroma de Morton?
El neuroma de Morton és un atrapament d'un nervi, és una tumoració benigna en una zona de la vampeu.
Sí.
És una branca nerviosa que queda comprimida entre dos ossets del peu i està també directament relacionada amb una sabata amb massa tacó, un tacó massa alt i amb una punta estreta. Sí.
Uh-huh. La majoria de dones, hi ha homes que també es posaran talons, però en general les dones, quan arriben a la consulta ja, com diem, sempre s'arriba una mica tard, no? Allò de dir, podies haver evitat fer això. Per què no hi ha cultura d'anar al podòleg, no? De saber quin tipus, per exemple, de preguntar quin tipus de peus tenim, si plans o tenim corba, o per saber quines serien les sabates idònies, no? Per què no hi ha aquesta cultura aquí?
De fet, és una de les coses que intentem des del col·legi doncs, de fer aquesta feina, no? Fer aquesta tasca de divulgació i promoció de la salut al peu. Malauradament, les consultes, bàsicament el tipus de pacients que trobem a la consulta no és pas per prevenció, no?
Sí.
Més aviat és per quan ja tens una patologia o un dolor, una deformitat instaurada, doncs aquest és el tipus de pacients que ens acudeix a les consultes. No hi ha aquesta cultura de salut al peu com a nosaltres ens agradaria, clar.
Clar. Doncs convidem a la gent que passi pel podòleg, igual que anem al dentista un cop l'any o anem a l'oftalmòleg, doncs també aquesta visita al podòleg, sobretot de ben petits, és important saber quin tipus de peu tenim, no?
És important el tipus de peu que tenim, és important el tipus de calçat que ens aniria millor doncs, per una determinada, per exemple, doncs, per la vida diària o per l'activitat esportiva, que ara està molt de moda, doncs, fer una activitat complementària esportiva, doncs, quin tipus de sabata o sabatilla esportiva doncs, és la més idònia, doncs, tot això doncs, el podòleg que és... Bueno, és la seva feina, oi?
I a més, allò de portar de dur sabates ortopèdiques, que abans sí que hem de dir, doctor, que eren molt lletges, tot s'ha de dir, l'estètica no acompanyava, però que avui en dia si s'ha de plantar plantilles o has de portar unes sabates especials, també n'hi han per portar a la moda, eh? O sigui que...
Sí.
Que es treguin aquests inconvenients que abans tenien per portar aquestes sabates. Li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres. Recordem que el doctor Carles Espinosa és president del Col·legi de Podòlegs de Catalunya i avui hem parlat una mica sobre aquests problemes de portar aquestes sabates de tacó, de taló. Gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
¿Necesita dinero? Group Senior tiene la solución. Con el aval de una propiedad, le damos dinero rápido y solucionamos sus problemas. Solucione sus deudas, venda tranquilo, disfrute de una renta o acepte una herencia sin preocuparse por los impuestos. No importa RAI o ASNEF. Group Senior, 93-497-6167. 93-497-6167. O visite groupsenior.com.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ja no vuelvo a caer.
saber, atenció amb el, amb les sabates aquestes tan, que porten aquestes, aquests talons tan elevats, eh? Aneu molt, molt en compte, perquè després ho explicava, li explicava molt bé a la Montse, el president del Col·legi de Podòlegs de Catalunya. Després, això porta, porta els seus problemes. A veure, economia. Si jo us parlo d'economia, doncs em direu, sí, tothom últimament parla d'economia, que les hipoteques estan molt baixes, no, l'interès de les hipoteques, que si les targetes opaques, que si la corrupció, etc, etc. Però si jo us parlo d'una altra economia, de l'economia més propera, l'economia que hem d'aplicar a la nostra butxaca, al nostre llar, com esteu d'aquesta economia, és a dir, l'economia domèstica. Per exemple, quadrar un pressupost familiar. Si teniu la sort de comprar una vivenda, d'escollir la hipoteca més adequada, o heu de demanar un préstec, doncs on anar, a quina entitat bancària demanar-lo? Doncs sabeu com fer-ho, això, no? Doncs atenció, perquè comença a reencallar la tercera edició dels cursos d'economia financera per adults i també per a joves de quart d'ESO. I ara mateix saludem el Jordi Martínez, que és el director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis de Barcelona, que crec que és el responsable, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, d'aquests cursos. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te. Escolta, això és com una espècie de regal, aquests cursos, perquè els que tota la vida hem estat al voltant o envoltat de lletres, que algú et pugui ajudar a quadrar un pressupost familiar o anar a discutir o parlar amb una entitat bancària i anar informat, això val molt, I això ho feu vosaltres, no?
Sí, de fet, l'educació financera entesa com a alfabetització financera o finances personals, ara se'n parla molt, però sí, que és molt necessària i no només pels joves sinó també pels adults i per tots els segments de la societat, perquè al final tots els dies prenem decisions financeres i quan més informats estem i més coneixements tenim, doncs millor decisions prendrem.
Jordi, aquests cursos ja han començat, ens podem apuntar, explica'm una mica la història.
Sí, a veure, això neix de els cursos d'adults neixen d'EFEC pels nanos de quart d'ESO, que també comentaves. Sí. Fa quatre edicions que fem els cursos pels xavals de quart d'ESO, arribem allà al 30% dels alumnes de Catalunya, expliquem amb diferents tallers doncs conceptes bàsics d'economia domèstica. I ja fa, aquesta és la tercera edició pel que fa als adults, que a través del Departament d'Ensenyament de la Generalitat van fer una prova pilot amb un centre de formació d'adults, va anar molt bé, l'any passat ho van fer amb 14 centres i aquest any ja ho fem amb 38. Són els centres de formació d'adults de la Generalitat, que n'hi ha un 130 de tota Catalunya, doncs ja arribem a 38, i el que fem és un taller de dues hores amb voluntaris que venen de les entitats financeres que fan possible el programa, on el que fem és parlar una mica de tres temes, podríem dir, el que és el pressupost personal, una mica d'endeutament, i després el que seria l'estalvi i la inversió, no? Perquè segurament són els tres aspectes que més ens afecten en el nostre dia. I a diferència dels nanos, els adults el que tenen és que el que van aprenent doncs ja ho poden aplicar, es pot dir, des d'ara mateix, no?
Ja, perquè ningú ha pensat d'incloure en el currículum, no, vull dir, en el que estudien els nanos en el dia a dia, una assignatura com aquesta?
Sí, de fet comença a aplicar-se ja de manera optativa l'any que ve per als alumnes de quart d'ESO a Catalunya, per exemple, doncs les escoles ho podran oferir, no per tots els alumnes, però serà optatiu, no?, de qui ho vulgui podrà fer aquests conceptes.
No, és que està molt bé, no?, vull dir que tu a quart d'ESO ja t'ensenyin com estalviar a casa teva, com portar el pressupost de casa, vull dir, jo no dic que no t'hagis de refiar de les entitats bancàries, que també t'ho fan, no?, però si tu ho fas a casa, millor que millor, no, Jordi?
Sí, de fet, quan més sapiguem, doncs més preparats estarem per parlar amb les entitats. I d'altra banda, també ens permet empoderar el ciutadà, no?, perquè pugui prendre millors decisions, el que dèiem, alguns errors que hi ha hagut en el passat, doncs almenys estar protegits, no?, i tenir més informació doncs, per actuar correctament o per actuar més informat.
Efectivament. Per acabar, Jordi, per tant, la persona, l'adult que li interessi el tema, a una escola d'adults de la Generalitat és on pot trobar aquestes classes, no?
De fet, aquestes classes són pels alumnes d'aquestes escoles, Vull dir que per poder accedir a aquestes classes doncs caldria ser alumne del Centre de Formació d'Adults de la Generalitat.
Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers de Barcelona, moltes gràcies. Felicitats per aquests cursos. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, adéu.
De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Llega el momento en COPE, en el matí COPE Catalunya y Andorra, de hablar de los dientes. Vamos a hablar de esos dientes que, por ejemplo, están a punto de caerse, que los tenemos mal desde hace tiempo, que no sabemos qué hacer con ellos. Bueno, tranquilos, porque el doctor Iñaki Cercadillo, de la Clínica Odontológica AOA, nos va a dar solución a esos problemas que tenemos. Y sobre todo vamos a hablar de implantes. Yo creo, Iñaki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que lo mejor es explicar qué es un implante o cómo se realiza un implante.
Bueno, un implante, la mayoría de la gente entiende que es el diente nuevo que ponemos, ¿no? Uh-huh. Es correcto, pero a nivel técnico nosotros, para nosotros el implante en sí es el tornillito que hace de raíz artificial, que es de titanio, y luego viene la funda, que es la prótesis. Entonces, el implante es un magnífico tratamiento dental para sustituir o los dientes perdidos o los dientes que están ya, dijéramos, terminales, ¿no? Que no se pueden salvar. Uh-huh. Es un tratamiento que llevamos, la ciencia lleva 50 años estudiándolo, es decir, llevamos 50 años con tratamientos de implantes, y mi equipo, nosotros, en la Clínica Odontológica OA, tenemos una experiencia de más de 12 años haciendo este tipo de tratamientos de implantes.
Uh-huh. Oye, ¿cómo saber que vosotros hacéis el implante, el buen implante? Te lo digo porque hay muchos oyentes que solamente dirán, es que yo fui a hacer un implante y no me fue bien.
Esta es una magnífica pregunta, Monse, porque yo, para detectar si el profesional que tenemos delante es un profesional que tiene conocimiento, experiencia y que lo que nos explica es una información objetiva, yo creo que tendrías que hacer tres preguntas. Uh-huh. Uno, ¿usted tiene su estadística de éxito de implantes en su clínica? Nosotros la tenemos, 99,02% de éxito. ¿Usted qué tipo de implantes utiliza? ¿Marcas comerciales? Porque evidentemente en la profesión sabemos que hay un top 3, como ven coches, sí. Mercedes, Audi, BMW, y luego de ahí para abajo. Hay implantes nacionales, hay implantes americanos, suecos, etcétera, o suizos. Y tercero, y yo creo que más importante, es decir, bueno, para mí, ¿qué opciones me daría? Porque claro, lo normal es que me digan, no, pues hay que quitar los dientes, tiene que esperar 2 meses, luego hay que poner los implantes, tiene que esperar 5 meses, y hasta que usted tenga los dientes nuevos van a pasar 9 o 12 meses. Uh-huh. Y dicen, ¿no hay más alternativas? Yo creo que es la pregunta que debemos hacer. Y entonces la alternativa sería la carga inmediata.
Uh-huh. Por cierto, quiero preguntarte, ¿todo el mundo es apto para poner esta carga inmediata, estos implantes dentales?
Sí, de hecho, la única contraindicación sería la propia de la realización de una cirugía menor ambulatoria, que son los implantes. Es decir, si el estado de salud del paciente lo permite, no hay contraindicaciones, salvo la edad. A menores de 18 años, todavía en un pico de crecimiento, quizás por acabar, no se realizaría hasta que acabara. Pues los hombres a los 19 años y las mujeres a los 17, 18 años. Uh-huh. Pero por encima, tenemos pacientes de 92, 96 años que, bueno, siempre es la pregunta de las personas mayores, ya para lo que me queda, y no. Lo que nos queda, pero por lo menos con calidad de vida. Y disfrutándolo, porque hay muchos señores y señoras que llevan años sufriendo para disfrutar de la comida y luego además problemas de digestivos, porque claro, no se deshace bien el alimento y luego eso acarrea otros problemas y toman la decisión y dicen, bueno, es que ojalá lo hubiera hecho antes, ojalá me hubiera puesto estos dientes maravillosos para comer antes.
Bueno, seguramente te llegará mucha gente a la consulta, Iñaki, que ya van con las encías ya consumidas de tanto tiempo que han estado sin ponerse implantes.
Efectivamente, ese es un gran problema, pues estas encías que se pierden, este hueso que se merma y luego hay que buscar alternativas. Hoy en día la gran ventaja que tenemos es que podemos hacer cirugías muy sencillitas con un aparato que ponemos la cirugía, hacemos cirugía virtual en el ordenador y sabemos exactamente dónde deben ir alojados los implantes, allá donde queda el poquito hueso que tengan nuestros pacientes.
Fenomenal. Bueno, vamos a decir que pueden llamar por teléfono al 93-343-6641, 93-343-6641, o bien en internet, www.aoa.es. Ellos están en Gran Vía 620, entre Balmes y Rambla, Cataluña. Yo siempre digo, Iñaki, que la gente pregunte todo.
Absolutamente.
Todo y más.
Que no sé
qué nos digan pesados.
Sí, sí. De hecho, yo me siento una hora con los pacientes. Vienen, primera visita, nos sentamos en mi despacho, ¿no? De irnos a... No, primero vamos a sentarnos, vamos a hablar, y usted cuénteme que yo le explicaré.
Bueno, pues queremos que nos expliques más cosas, así que te esperamos la próxima semana. Gracias, Iñaki.
Gracias a vosotros, Monse.
Ho sabeu, fer cas al doctor Cercadillo, a cuidar-se la boqueta. Ara les notícies i després tornem. Això és el Matí COPE Catalunya i Andorra.
El Matí COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sorpresa en círculos económicos. César Alierta abandona la presidencia de Telefónica. Sepamos por qué, jefe de economía, Joaquín Bizmanos.
La verdad es que nadie lo esperaba, al menos ahora. Después de casi 16 años, César Alierta deja la presidencia. Será sustituido a partir del 8 de abril por José María Álvarez Payete. Es el actual consejero delegado, el directivo más preparado, según Telefónica, para afrontar con éxito los retos que impone la revolución digital. Y es que esa es la clave del nuevo plan estratégico y lo que ha podido precipitar el relevo. Alierta, de 70 años, seguirá como consejero al frente de la Fundación Telefónica. Bajo su mandato ha situado a la multinacional como líder de los mercados clave de Europa y de América Latina. Las acciones de la operadora suben a esta hora.
Un par de apuntes también de última hora de la actualidad política. Acabamos de conocer que esta misma tarde se van a reunir Albert Rivera y Pedro Sánchez, los responsables de Ciudadanos y del Partido Socialista, respectivamente, para actualizar el acuerdo de ambas formaciones. Un encuentro
es apenas ha traducido en un aumento de llegadas a Europa a través de otras rutas. Además, la mayor parte de países empieza a ofrecer ya ayuda, policías de fronteras, intérpretes o guardacostas, para ayudar a Grecia. El punto negro de este acuerdo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han dejado de trabajar ya al considerar que se están convirtiendo los centros de acogida en centros de detención.
Y se ha suspendido la manifestación prevista a favor del concejal en Jaén de Podemos, Andrés Bódalo, en busca y captura tras ser condenado por agredir a un concejal del PSOE en Jódar, en Jaén. Hasta allí nos vamos, COPE en Jaén, Antonio Agudo.
Por el momento no se ha registrado ningún incidente, aunque hay una fuerte presencia policial en la ciudad de Jaén. Bódalo está en busca y captura desde anoche a las 12. En cualquier momento puede ser detenido. Él dice estar tranquilo y reitera su inocencia.
Bueno, sí, me ha llegado la notificación, me tengo que ir a la cárcel a presentarme. Anoche tenía que estar a las 12 allí, pero ya no me he presionado. Me espera aquí que vengan por mí. Pues creo que sí, ha estado la policía por aquí, la Guardia Civil.
El sindicalista ha recibido el apoyo de dirigentes nacionales del Sindicato Andaluz de Trabajadores y también de Podemos.
Y la primera plantilla del fútbol. El Club Barcelona va a presentar sus respetos a Johan Cruyff. Laura González.
En unos minutos hará su aparición en el Camp Nou, todo el primer equipo que hasta ahora no ha podido hacer ningún acto oficial por las diferentes citas con las selecciones. Nos vamos al estadio, Silvia Ortiz.
Todavía no han llegado los jugadores del primer equipo. La comitiva va a ser encabezada por Luis Enrique y los capitanes Iniesta y Busquets. El equipo se está desplazando desde la ciudad deportiva después del entrenamiento que ha hecho esta mañana, con un minuto de silencio por Johan Cruyff, en el que Luis Enrique ha recuperado 8 internacionales preparando ya el clásico del sábado. El memorial, que ya ha recibido más de 45.000 visitantes, se cerrará esta tarde a las 2. El hijo de Cruyff, Jordi, ofrecerá las primeras declaraciones públicas y a las 3, aquí en el Camp Nou, la familia del holandés recibirá el pésame de los más allegados en un acto privado.
Hoy martes todavía quedan amistosos por jugarse. Los más importantes son el Alemania-Italia, Inglaterra-Holanda, el Portugal-Bélgica, que es el partido que iba a jugarse en Bruselas, pero se cambió la sede a Leira, Portugal, por motivos de seguridad, y el Francia-Rusia, el primer partido que se juega en Saint-Denis tras los atentados del 13 de noviembre en París. Y una última hora del baloncesto: el exjugador del Real Madrid, Pablo Prigioni, ha confirmado que no asistirá a los Juegos Olímpicos del próximo verano con Argentina.
Gracias, Laura. La 1:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE, estar informado.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que aquest és el teu matí de ràdio. Hem començat a les 12, acabarem a les 2 i ara el que fem és explicar-te les notícies, l'actualitat més pròxima. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Dia de primavera en quant a temperatures arreu de Catalunya. 21 graus ara mateix a Tarragona, 20 a Barcelona, 18 a Lleida, 17 a Girona, 10 a Andorra la Vella, en un dimarts marcat per l'alternança de núvols i clarianes, temperatures, com deien, ascents, molt agradables, i el vent, que amb alguns cops fort, sobretot a la meitat nord de la província de Barcelona i també la de Girona. No hi ha problemes al transport públic i a la xarxa viària. Ara hi ha retenció a l'autovia A2, a Collbató, direcció Lleida, perquè s'estan retirant un vehicle avariat. Un estudi internacional liderat per metges de l'Hospital del Mar de Barcelona i investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques ha identificat un nou fàrmac antioncogen, es diu EGFR, que se suma als fins ara limitats arsenals terapèutics existents contra el càncer de colon metastàsic. Es tracta d'una nova generació de fàrmacs que són més potents i funcionen en els pacients, encara que hi hagi mutacions en l'oncogen EGFR, fins ara responsable de les resistències que sorgeixen durant els tractaments en aquest tipus de teràpies dirigides, com dèiem, a combatre el càncer de colon metastàsic. I una altra notícia, ara en l'àmbit del turisme. Les jornades professionals del Saló B-Travel de Turisme, que tindrà lloc el 15 d'abril al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, analitzaran les experiències amb més demanda entre els viatgers i cobren noves oportunitats de negoci per a les empreses del sector. Un dels temes principals serà el turisme enogastronòmic, coincidint aquest any amb el reconeixement de Catalunya com a regió europea de la gastronomia 2016.
Gràcies, Carles. Fins d'aquí una estoneta. Montse, mirem el Twitter, pendents, m'imagino, de la notícia que ens han tornat a ampliar els companys de COPE Madrid, els serveis informatius a la una, aquest avió egipci que ha aterrat a Xipre, no? A Malta, la capital de Xipre.
Sí, les últimes dades, òbviament, hi ha molta informació, que de moment no hi ha res exactament confirmat, sobretot sobre el que diuen i han comentat els serveis informatius, és el tema de que li ha escrit una carta a la seva exdona, també s'ha parlat de que demana la alliberació de tots els presos a Egipte. És l'última hora que ens ha donat el José Luis Pérez. Recordeu que a través de COPE.es podeu seguir tota la informació puntual del que ha passat.
A Xipre, no, a Malta. A Xipre. Xipre, m'estic jo confonent.
A més,
Xipre.
El hashtag...
Nicòsia.
El hashtag que es fa servir avui és Xipre.
Sí,
recordem que aquest avió volava de Alexandria a Egipte. Bueno, hem de dir que té 27 anys, aquest home, i que ja s'han vist les primeres fotografies de dintre l'avió. Es veu que estava sentat al darrere del tot i ja tenim les primeres imatges. Com sempre, informació, recordem, a través de cope.es. També s'està parlant de César Alierta. Atenció, perquè és la notícia del dia. Deja la presidència de Telefónica després de 15 anys en el cargo. També comentaven els serveis informatius i ja es parla d'Álvarez Pallete com el successor de César Alierta. Un altre dels temes, Woody Allen, el director de cinema, obrirà el Festival de Cannes amb la pel·lícula Café Society. I també s'està parlant, com no, de la reunió que finalment tindran... Bueno, finalment no, perquè es troben bastant sovint Sánchez i Rivera, el que no es trobes amb el Pablo Iglesias. Sánchez i Rivera, reunió avui a 6:45 de la tarda. @elmaticope, aquest és el Twitter del nostre programa.
I després de la actualitat, un bon consell. Val la pena que estiguis atenta, que estiguis pendent. Per què? Doncs mira, perquè ara parlarem de presoteràpia. La presoteràpia habitualment és professional i està en els millors centres d'estètica. Doncs ara la presoteràpia de Atredom la pots tenir a casa, domèstica. Com estàs, Enriqueta? Bon dia.
Muy buenos días, Pepe.
Oye, háblanos de ese lanzamiento en exclusiva para los oyentes COPE de la presoterapia doméstica.
Doméstica, lo mejor del mercado y también a un precio único. ¿Cómo mejorar la circulación, tratar la celulitis, activar las células y drenaje linfático? El equipo Atredom de presoterapia puedes aplicarlo en tu casa sin ningún riesgo. Es ideal para todas las partes del cuerpo, para cualquier edad y sin efectos secundarios.
Como decíamos nosotros, la presoterapia acostumbra estar en los mejores centros de estética, pero lo que es ya una revolución auténtica es poderla tenerla en casa.
Claro.
Enriqueta, ¿beneficios de la presoterapia doméstica de Atredom?
El mayor beneficio, poder tenerla en casa y aplicarla cuando la necesitas, en el momento que la necesitas, porque activamos la circulación y la eliminación de toxinas, eliminamos cansancio, la pesadez de piernas y brazos, varices se reducen ya desde la primera sesión, hacer drenaje linfático, elimina la piel de naranja, celulitis, para perder peso y reducir la grasa localizada en muslos, abdominal y brazos, y moldear tu cuerpo con la estimulación y drenaje linfático. O sea que dile adiós ya definitivo al volumen y a la acumulación de grasa. Es la única técnica indolora, sin riesgos y no invasiva, para recuperar tu salud y volver a lucir tu silueta. La mejor alternativa a la liposucción.
Caray, que Enriqueta, qué maravilla, ¿eh? Bueno, y sobre todo, saludable, que eso es lo más
importante.
¿Tenemos oferta de lanzamiento para Vientoscope?
para los oyentes de COPE que llamen ahora mismo al 923-24-21, la van a tener a mitad de precio, al 50% de descuento. Y viene acompañada del complemento. ¿Qué complemento es completamente gratis? El plan 1-2-3 de pérdida de peso, que clínicamente es un producto que sí funciona, garantizado, y además completamente natural y con registro sanitario. O sea que todos los oyentes de COPE se tienen que ver la presoterapia en casa, porque tienen una sesión gratuita y pueden decirle adiós a esas piernas hinchadas, a esas piernas cansadas y a las varices. Y lo van a ver en esa primera sesión. Llamando ahora al 923-24-21, una asesora les va a atender y van a quedar para hacerle esa sesión gratuita en su casa a la hora que les vaya bien, con el ofertón. Oye, para los oyentes de COPE, 50% de descuento.
¿Y cómo la pagamos?
Pues, ¿cómo la pagamos?
Sí, en tres meses, ¿no?
Durante tres meses,
muy
nada,
bien,
¿eh?
Muy bien.
La tienen en casa completamente gratis, la van a empezar a pagar cómodamente a partir de junio, uh-huh, la cuota, la que quieran, y además, importante, sin intereses. 923-24-21.
Pues nada, a marcar el telefonito, 923-24-21. Ya sabes, la presoterapia profesional, pero la puedes tener en casa gracias a Tredom. Enriqueta, adeu, bon dia.
Adeu, molt bon dia.
Adeu.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pocs dies, un bon amic em deia: Montse, has de fer una entrevista a aquesta persona que t'agradarà molt i aportarà moltes coses que faran, doncs, que hi hagi molta gent, doncs, que s'emocioni. Doncs no marxeu, perquè ara en parlem amb una persona. Té un nom, es diu Moisés Sala, i és el director de... Bueno, ara li pregunto amb ell com m'anomena, perquè no és només gospel, és molt més que gospel. Moisés, bon dia.
Hola, bon dia.
Què sents quan escoltes això? Quins records et venen?
Home, pues, records de l'Índia. Fa unes setmanes que estàvem allà treballant amb tota una colla de nens i nenes fantàstics, una colla d'herois meravellosos, i aquest és un dels temes principals que vam interpretar.
Quina experiència més maca. Jo sé que tu cada dia anaves escrivint en el teu diari les coses que passaven, no? He pogut llegir extractes dels apunts del viatge que has fet, Moisés, i és tendre, tot plegat és molt tendre.
Sí, realment vaig tenir l'oportunitat de fer el viatge gràcies a JAL, una organització que treballa amb nens i nenes de la zona de Pondicherry, a la Índia.
Sí.
I realment, ja quan vas cap allà, ja una miqueta ja vas predisposat, ja havia fet altres viatges de l'estiu i vas predisposat, doncs, a tot el que pots trobar, etc. Però realment és quan ho vius allò directament a flor de pell, quan veus els somriures dels nens, quan veus la il·lusió, quan veus també el que pateixen, doncs llavors te n'adones que són molt grans, tu, que són gent fantàstica, gent que de molt poc en fan un somriure i que de molt poc en fan un munt d'alegria.
No? I a més, el bo és que la música no té fronteres, Moisés.
Sí, de fet, la música no en té i el gospel tampoc, i per això un dia vam decidir que la nostra música, del nostre grup de gospel viu,
sí,
doncs sortís de l'escenari, no? A tot aquell munt d'energia que intentem comunicar i escampar i difondre des de l'escenari, doncs que sortís de les quatre parets dels auditoris o dels teatres on actuem i anessin una miqueta més enllà, no? I realment, quan estàs en aquests països, o fins i tot en aquestes barriades dels nostres propis països, te n'adones que sí que és possible, que la música no coneix d'edats, de colors, de res.
Tant és de l'idioma en què es canti, no? A vegades, allò, jo me'n recordo un dia que em va dir una persona, diu, mira, no entenc l'idioma, el francès, diu, però m'encanta molt la música francesa.
Sí, tenen com una musicalitat, és el mateix que passa segurament amb l'italià parlat, no? Té com una cantarella, una forma de sonar, no? Nosaltres el que fem és mantenir l'idioma original del gospel, l'anglès, diguéssim.
Sí.
També bàsicament perquè és com entenem que sona millor, és com aquell qui canta una sardana en alemany, no? Segurament serà curiós, però queda com molt més allò, molt més nostrat en català, no?
Cert.
Doncs el mateix. I nosaltres amb aquest idioma, amb textos molt senzills, també adaptats a l'edat dels nens i així, però veiem que te n'adones que no és cap problema, no? Ni l'idioma, ells entenen la música, la senten, la interpreten, la riuen, la canten, la ballen, és meravellós.
A mi m'han dit que et van fer una pregunta de tornaràs algun dia?
Sí, en allà teníem diverses edats, teníem nens des de petitons de 4 o 5 anys fins a ja nanos de 15, 16 i 17, no? I els dos més grans, els dos que d'entrada semblava costes que costaria més connectar, dos nois de 16 a 17 anys, ells van quedant allà com ells em deien que jo era el Moses One, no? El Moisés 1, i ells eren el Moses 2 i el Moses 3, no? El 2 i el 3, no? I que ells vetllarien perquè els més petitons doncs estiguessin bé durant tots aquests mesos, però que tornés aviat, que tenien ganes de seguir fent coses, no? I clar, quan et diuen això, ostres, per més que facis 1,90 m i pesis 120 quilos,
sí.
acabes plorant com una criatura.
Escolta'm, com s'aglutina 70 cantants d'11 comarques de Catalunya? Com es porta que sigueu considerats la millor formació de gospel del país i una de les millors de tot l'estat? Com es viu amb aquest pes? Perquè, clar, això vol dir que el llistó està molt alt ja, eh?
Bé, nosaltres, això és una cosa que realment no és que hi hagi cap rànquing oficial, sinó que és la pròpia gent que ens ho va dient i els propis crítics i gent que ens va seguint una miqueta, no? I sí que ha arribat al punt d'això que es considera gospel viu com de les millors formacions. Realment això és un al·licient per seguir lluitant i treballant. Des del començament sí que hem insistit, des de fa molts anys, des que vam començar el 2002, hem insistit molt en la qualitat, amb el rigor, amb l'exigència, amb la disciplina, una miqueta per intentar que el nostre gospel tingués sentit, que no només fos un munt de soroll i un munt de picar de mans, que
sí,
el gospel, evidentment, també comporta això, molta alegria, molta energia i molt picar de mans, no? Però el gospel és molt més que això. El gospel és un munt de sentiments, és un estil amb molta història, recordem els seus orígens de l'esclavitud, etc. És una pregària que realment va molt més enllà del fet religiós, no? Del sentiment humà. No? Per tant, una miqueta, el millor homenatge que podem retre a tota la gent que ha creat aquest estil al llarg dels anys és intentar fer-ho el millor que puguem.
Escolta'm, heu escollit el Dia de la Verge de Montserrat, el 27 d'abril, t'ho dic perquè jo em dic Montse, m'agrada molt aquest dia, per cantar durant tota la setmana al Teatre Condal amb aquest nou espectacle que es diu Reload.
Sí, correcte. Aquesta és una aposta. Estem molt agraïts al grup Focus, que per segon any consecutiu ens programa en la seva temporada de teatres. L'any passat ja vam poder-hi estar amb l'espectacle anterior, no?
Sí. Gospel,
i aquest any ens programa això l'última setmana d'abril d'estrena, i tot esperant que vagi bé. És un espectacle molt arriscat, molt ambiciós, molt diferent, molt contemporani, cançons que segurament seran molt poc conegudes o gens conegudes, però que precisament per això tenim l'obligació de fer que sonin molt més electritzants, molt més magnètiques, perquè quallin amb la gent, no? I el dia 27, sí, la Mare de Déu de Montserrat, tot demostrant que es pot cantar gospel en anglès en una diada tan important pels catalans com és aquesta.
Que guai. Doncs estarem tots en allà, ja ho sabeu, a partir del 27 d'abril, durant tota la setmana al Teatre Comtal, amb aquest nou espectacle, i sobretot felicitar-vos per aquests 10 anys fantàstics de Gospel Sense Fronteres. Enhorabona. I acabarem una frase que vas escriure tu, que vas dir: cal només un instant per fer un heroi i una vida sencera per fer un home de bé. Això ho vas escriure tu i ho va escriure al seu dia en Pol Burlat. T'agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, Moisès.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Plaer.
És que no sóc el llibre que
amb tu sóc la dona més feliç del món.
El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
Es un humor, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
Gracias.
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic, Luis Rodríguez.
De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estamos en el Matí COPE Catalunya y Andorra y hoy es el día en el que dedicamos unos minutitos a DPS Advocats 900-102-140. Ahí está ese despacho, en ese teléfono, un despacho que tiene pues una especialidad. Su especialidad es exactamente, por ejemplo, tramitar incapacidad permanente laboral, impugnación de altas médicas, grados de minusvalía, etcétera, etcétera. Siempre dentro del terreno laboral. Desiree Palomo es la abogada que nos visita y que te asesora. ¿Cómo estás, Desiree? Buenos días.
Buenos días, Pepe.
Hablamos hoy de minusvalías en el caso de DPS en este terreno. Me imagino que las personas se ponen en contacto con vosotros para revisar los grados de minusvalía y conseguir una mayor pensión, digo yo. ¿Va por ahí?
Va por ahí, bien puede ser que la persona tenga concedida, como bien tú dices, Pepe, un grado de minusvalía y quiera solicitar un grado superior, o puede ser que la persona no tenga concedido ningún grado y quiera solicitarlo de un inicio.
Uh-huh. Para conseguir una persona que tenga una minusvalía, obviamente, como hemos comentado en alguna ocasión, puede ser una minusvalía provocada por una enfermedad, puede provocada por un accidente, provocada ya por de nacimiento. ¿Cambia el proceso jurídico a seguir?
No, el proceso es el mismo, siempre es el mismo. Hay que solicitarla, pasar por los tribunales, iniciar un procedimiento vía administrativa y posteriormente vía judicial, en el caso de que no se le conceda en vía administrativa ese grado de discapacidad.
¿Qué documentación necesita la persona para, por ejemplo, dirigirse a vosotros? Lo digo para que vayan con todos los papeles ya.
Por supuesto.
¿Qué necesitáis en DPS para gestionar una minusvalía?
Siempre insistimos, informes médicos que acrediten las limitaciones, los controles médicos que realiza esa persona por parte de los especialistas, para conocer las limitaciones y el alcance de su enfermedad.
Si los informes médicos que os lleva el cliente a DPS no son suficientes, vosotros que tenéis alguien que le pueda hacer informes más contundentes, más amplios.
Nuestro servicio médico, como actúa en calidad de perito en el acto de juicio, no puede realizar un control de la enfermedad de la persona, lo que sí nuestro médico le aconseja o le ofrece las herramientas que necesita para conseguir aquellos informes que sean satisfactorios de cara al procedimiento.
Yo me imagino que las minusvalías, determinadas minusvalías, con los años se van agudizando, cronificando, empeorando.
Claro.
Eso implica solicitar un grado mayor de minusvalía.
Una revisión, eso mismo.
Eso se puede hacer, ¿no?
Por supuesto.
Uh-huh. Muy bien. Pues si ese es tu caso, DPS Advocats o cualquier otro caso relacionado con materia laboral, están los amigos de DPS a tu disposición. Te digo el teléfono, 900-102-140, 900-102-140. Desiree, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Adiós.
Misecha para aquellas personas que... Sí, el missatge ja està donat, eh? DPS Advocats, ara us haig de donar un altre missatge, que d'aquí no res, una mica de publicitat, bona publicitat, bons amics d'aquesta casa. Després les notícies, José Luis Pérez, d'abans de l'informatiu migdia de la cadena COPE, i entrarem ja en la recta final del programa, esports, recordar tot el que cal recordar sobre el memorial que s'està fent a Johan Cruyff al camp del Barça, que podeu visitar aquest lloc que s'ha dedicat amb aquesta fotografia, amb un Johan Cruyff. Cruyff, doncs, rient i amb una pilota d'aquelles antigues de futbol, doncs el podeu visitar fins aquest vespre a les 9. I també, com no, l'última hora del No oblidem que tenim clàssic, que tenim Barça-Real Madrid aquest cap de setmana, aquest dissabte. Això i alguna cosa més, per exemple, la bona gastronomia, els plats que ens prepara un mestre de cuina com és David Lienas, el director de l'Escola Bellart, tot això. I alguna cosa més després de l'actualitat, després de la publicitat que arriba ara mateix. Aquí al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el mundo.
COPE, estar informado.
Permítanme, porque vamos a saludar a Antonio Ruiz. Bueno, aunque no nos demos cuenta, normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es muy importante estar bien hidratados, ¿a que sí?
Efectivamente, así es, porque beber agua, Laura, evita muchos problemas. Pero es que hay mucha gente que no la puede beber del grifo directamente porque realmente no sabe bien. Bueno, pues ahora, gracias a Masical, eliminaremos progresivamente esa cal incrustada en tuberías, recuperando más caudal de agua y evitando que se formen nuevos depósitos de cal incrustada en nuestras griferías, en sanitarios y en nuestros electrodomésticos. Disfrutaremos del placer de tomar una ducha relajante y beneficiosa y sentir nuestro cuerpo y nuestro cabello más suave e hidratado, sin que notemos irritaciones ni picores nunca más provocados por el exceso de cal.
Bueno, Masical tiene una garantía ilimitada de funcionamiento, no consume nada y además se coloca sin obra ni herramientas en medio minuto.
Y además lo puedes probar un año entero y si no te convence, recuperas tu dinero. Solamente cuesta 99 euros, pero si lo pides ahora por ese precio, le incluimos también gratis el economizador eléctrico Power Saver y el Royal Plus, ese ahuyentador electrónico contra insectos y roedores que nos va a venir francamente bien.
902-107-109, 902-107-109, atención, 902-107-109.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño,
Marín. El escúchame,
Manolo. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el Emilio Utragueño? Sí, un momento, por favor. Ya.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Efedine es de Etiopía, tiene Kala-Azar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura.
A tu salud, Negash.
A tu salud, Fisaca.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.
Tarda de COPE.
Com veu l'economia catalana, l'economista Josep Maria Gaidalieva?
També ens hem de reactivar una miqueta perquè, vull dir, l'economia catalana està bé, però podria estar molt millor. No som aliens a el que ha passat la resta de l'estat.
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE vamos a contar los detalles de ese secuestro del avión de Egypt Air que ha sido obligado a aterrizar en Chipre y que continúa a esta hora. En un primer momento el secuestrador reclamaba reencontrarse con su exmujer que vive en la isla, vive en Chipre, pero también sabemos que ha pedido la puesta en libertad de presos egipcios. Ya digo, aún mantiene a varias personas retenidas en el aparato. Nos llega justo a esta hora una última hora en torno a ese particular. Parece que no es una mala última hora, Manuel Ángel Gómez.
Sí, otras 4 personas habrían abandonado el avión, según France Press. El secuestrador del avión de Egypt Air podría ser un oficial del ejército egipcio, acaban de informar varios medios. El avión hacía el trayecto Alejandría-El Cairo, ha sido desviado al aeropuerto de Larnaca en Chipre. El presidente chipriota dice que no se trata de un acto de terrorismo. Y que están haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de quienes permanecen secuestrados. Quedarían a bordo del avión si se confirma lo que cuenta France Press, 3 personas.
Ya en casa, la política vuelve a la primera línea. El PSOE empieza a preparar el Comité Federal del sábado en el que se va a debatir el aplazamiento de su Congreso. Y en el Congreso de los Diputados, la oposición en bloque pretende someter a control parlamentario al gobierno en funciones en el pleno del 13 de abril. El Partido Popular cree que es un disparate. Vamos a quedarnos allí en el Congreso de los Diputados, allí está Ricardo Rodríguez.
En efecto, José Luis, el PP se ha rebelado contra esa pretensión de la oposición en bloque de someter a control parlamentario al Ejecutivo en funciones. El portavoz Rafael Hernando no ha ahorrado descalificaciones. Lo acaba de considerar un uso espurio y torticero del Congreso.
Utilizar la Cámara de forma torticera y de forma espuria. Un acto más de esta estracanada en los que algunos se están convirtiendo, desgraciadamente, todo este tiempo que llevamos perdido. Oiga, no hay control ordinario.
Y ello después de que Patxi López anunciase preguntas orales e interpelaciones al Ejecutivo para ese pleno del 13 de abril. Una semana antes, este próximo miércoles, la Cámara Baja debatirá el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional al que buscan arrastrar al gabinete de Mariano Rajoy.
Y contaremos también a partir de las 2 en el mediodía qué piensan los jóvenes de su futuro, porque por primera vez los que prefieren ser emprendedores superan a los que quieren ser funcionarios, aunque aún estamos a mucha distancia de nuestros vecinos europeos. Carmela Vallen.
Aunque la mitad de los jóvenes de bachillerato aún no saben lo que harán con su vida profesional, 4 de cada 10 preuniversitarios admiten que les gustaría emprender y desbancan por primera vez a quienes optan por el funcionariado. Los que desean trabajar en el sector público son con todo 1 de cada 4, la mayor tasa del entorno europeo, incluso del sur europeo. Es la principal conclusión del segundo informe del Young Business Talents, un cambio lento porque, por ejemplo, en Portugal 7 de cada 10 adolescentes quieren emprender.
Y explicaremos también en el mediodía COPE las noticias, el porqué de esa sorpresa en el ámbito económico. César Alierta ha dejado la presidencia de Telefónica. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al Matí.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Matí, senyores i senyors, que continua fins a les 2, només a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. I ara mateix, a 2:15 i gairebé 4 minuts de 2, t'expliquem les notícies més pròximes. Osada, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, dia primaveral, temperatures molt agradables, 21 graus a Tarragona, 20 a Barcelona, 18 a Lleida, 17 a Girona, 10 a Andorra la Vella, en un dimarts on alternen núvols i clarianes arreu de Catalunya, amb el vent del sud, que és protagonista pràcticament a tota la comunitat, amb alguns cops forts, sobretot a la meitat nord de la província de Barcelona i la de Girona. No hi ha problemes al transport públic, tampoc a la xarxa viària. Notícies d'aquest mateix matí, l'Ajuntament de Barcelona impulsa un codi per a polítics electes i directius que regula regals, conductes, les anomenades portes giratòries i també preveu sancions. És un avantprojecte que prohibeix que un càrrec participi en la decisió d'incorporar un treballador si és proper a ell, però no limita que es contracti un familiar com a personal de confiança. Fixi's vostè quines coses passen.
Sí, sí. Feta la llei, feta la trampa, deia la meva àvia.
Coses veredes, m'hi he dit. Molt bé, aviam. I els vaguistes encausats per la vaga general del 29 de març del 2012 a Barcelona han reclamat aquest dimarts que la Generalitat es retiri de la causa i han criticat que estan en el mateix punt que fa un any per a l'institut judicial, tot i que han dit que el judici començarà el dimarts dia 5 d'abril. Roger Sánchez i Saturnino Mercader estan acusats de delictes d'impediment del dret del treball per abaixar persianes de diversos comerços del barri de Sant Andreu i resistència per la qual cosa la Fiscalia i la Generalitat demanen 6 anys de presó per Sánchez i 2 per Saturnino Mercader.
Gràcies, Carles.
Fins ara.
Fins a les 2 i 10 minuts. minuts que arribaran les notícies de Catalunya a l'informatiu migdia. Ara el que fem, Montse, abans de parlar d'esports, mira el Twitter, no?
Bueno, que hi ha els temes que hem comentat fa una estoneta. Recordem que es parla de César Alierta, que deixa la presidència telefònica després de 15 anys en aquest càrrec. També el tema de Xipre és el hashtag del dia sobre aquest avió segrestat que anava d'Alexandria fins a Egipte. Doncs està segrestat per un home de 27 anys. Diu que ha estat per un tema amorós, però bueno, de totes maneres hi podia haver dit d'una altra manera, perquè 80 i pico persones que hi eren a l'avió doncs han patit i moltíssim. També s'està parlant de Woody Allen, que obrirà el Festival de Cinema de Cannes amb Café Society, ja tenim ganes de veure aquesta pel·lícula, i tenim també ganes de saber què és el que passarà en aquesta trobada que faran avui Sánchez i Albert Rivera a 6:45, i després per posar doncs el punto así del corazón del programa, hem de dir que estem a l'espera de rebre les fotografies del cumpleaños d'aquest que és el, sí, bueno, el Premio Nobel, que és la parella actual de la Presley, que ahir li va dir a Herrera...
Mario Vargas Llosa.
Sí, sí,
hola, Gil.
Bona tarda.
Que ahir el va tenir Carlos Herrera per los 80 cumpleaños, no de Carlos Herrera, sinó de... que en el Hotel Villamagna de Madrid ha celebrado...
Demà li dirà a Carlos Herrera. Montse ha dit que va celebrar els 80 anys.
Sí, no,
de Vargas Llosa.
No,
de Vargas Llosa.
Home, va ser un bombazo, eh?
Hombre,
i després a la nit va fer un sopar a l'Hotel Villamagna de Madrid, que fue lo más florido, 400 invitados.
Imagina't.
Sí que estic esperant ja lectures d'esta setmana, o el hola... Para cotillear un poco. Bueno, arroba el matí. Per cert, qui havia dit de Luis Enrique ja ha parlat. Ara segurament que ens ho explicarà el Gil.
Ja ha aparegut Luis Enrique, no?
Sí,
en el memorial.
Que hi havia molta gent que deia que no havia dit res, doncs avui ha aparecido y Gil nos lo va a contar todo, todito, todo.
Primero un consejito.
Pues venga.
Em permets una pregunta? T'aixeques pitjor que et fiques al llit? Estàs farta o fart de prendre masses fàrmacs? Vols oblidar-te del dolor, tornar a passejar i gaudir de la vida? Sí? Doncs prova Endulación. Endulación és un dispositiu fabricat a Alemanya altament eficaç. Prova Endulación. Coneix Endulación. Marcant només un telèfon al 93 290 6800. No tens res a perdre i moltíssim a guanyar. Endulación. Només al 93 290 6800. 93 290 6800. I com diu el nostre amic Juan Arias, aquí està Tio Gil. Hola, Tio Gil. Com estàs?
No em surt dir-li sobrino. Bona tarda, companys.
Oh, tot sobrino no, perquè tinc més anys que tu. Uns quants, uns pocs, però uns quants.
La qual cosa no inhabilitaria que poguessis,
ser
nebot meu.
Es donen casos.
Correcte.
Certament. La Montserrat deia abans en el Twitter que Luis Enrique ja ha aparegut com la resta de jugadors,
és
no?
És la notícia. S'acaba de produir fa 4-5 minuts al Camp Nou la presència de la primera plantilla i el seu tècnic Luis Enrique en aquest espai memorial Johan Cruyff, per tributar també el seu últim adeu al geni holandès d'exjugador i extècnic del Futbol Club Barcelona. Camp Nou, Sílvia Ortiz, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, s'ha produït fa uns instants aquesta visita del primer equip de futbol. Han arribat pels vols de la 1:20, han signat els jugadors encapçalats per Luis Enrique, per tot el seu staff i també els capitans Andrés Iniesta i Sergio Busquets s'han detingut primer a signar els llibres de condolences en record de Johan Cruyff, i després han passat per davant de la fotografia de Johan Cruyff, que està presidint aquests dies aquest memorial. Allà han fet una fotografia de família amb tots els jugadors que estan aquí. Falten encara alguns internacionals. Avui ja se n'han incorporat 8 més, els internacionals espanyols, també Bravo, també Neymar Júnior, també Rafinha. Alguns anaven vestits molt elegants, amb traje, Rafinha, Douglas. Neymar anava amb unes ulleres negres de sol i amb una gorra. Alguns molt seriosos, Marc Bartra, Sergi Roberto, la gent de la cantera, que més entén el que significa Johan Cruyff per aquest club, i en representació de tots ells ha tingut unes paraules davant la premsa l'entrenador Luis Enrique, que deia que s'havia impressionat veient la fotografia enorme de Johan Cruyff que presideix aquest espai memorial.
Impressiona ver la foto de Johan Cruyff, sempre fue alguien que imponía respeto, alguien que muy importante dentro del mundo del fútbol, pero llegar y ver su foto es algo que te llega y que te toca. Creo que hablar de Cruyff es hablar de fútbol en su máxima expresión. Primero como jugador, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y segundo como entrenador, viendo el fútbol de una manera totalmente diferente, de una manera espectacular, relacionando fútbol espectáculo con resultados, consiguiendo muchísimos títulos. Creo que es una pérdida para todo el mundo del fútbol, sin ninguna duda, pero especialmente para todos los equipos que tuvimos la oportunidad o que tuvieron la oportunidad de tener sus filas. El Barça es un claro ejemplo de ello. Creo que deja un legado muy importante, un legado que este club continuará, no me cabe la menor duda, que intentamos seguir copiando y mejorando ese estilo de juego relacionado no solo con resultados, sino con ese espectáculo, el fútbol de ataque. Y en estos momentos solo estar con la familia, lo más cercano posible a ellos, y es una persona que recordaremos siempre, y descanse en paz. Gracias.
També en aquesta comitiva hi havia el president Josep Maria Bartomeu, Robert Fernández, el secretari tècnic del Barça, Albert Soler, director d'esports professionals. Qui encara no hi eren els jugadors internacionals com Messi, Mascherano, Luis Suárez, Dani Alves, Ter Stegen, Mathieu Vermaelen, que encara han de jugar partits amb les seves seleccions. S'aniran incorporant al llarg d'aquesta setmana els entrenaments per preparar, recordem, el clàssic de dissabte, on també hi haurà homenatge a Johan Cruyff amb tots els presidents vius del club a la Llotja del Camp Nou, amb un gran mosaic en record del tècnic holandès.
Molt bé, Sílvia, gràcies. Aquesta sala de premsa del Camp Nou, que serà escenari d'aquí uns 19 minuts de la compareixença de Jordi Cruyff, el portaveu de la família, que tindrà unes paraules pels mitjans de comunicació abans d'obrir un marge de temps al mateix espai de condolences per que aquelles persones més vinculades al que és la família Cruyff, doncs puguin saludar directament a la família. En una jornada més, Helena Condis, on aquest espai memorial del Camp Nou ha registrat més i més i més visites.
Sí, desenes de persones segueixen desfilant per aquest espai dedicat a la memòria de Cruyff. Unes 45.000 persones hi han vingut aquí al Camp Nou des de que es va obrir el divendres. D'aquí, com deies tu, a 18 minuts, a les dues està previst que el seu fill, Jordi Cruyff, comparegui davant dels mitjans en nom de la família, aquí a la sala de premsa Ricard Maixens, que ja està plena amb moltíssimes càmeres i mitjans de comunicació d'aquí i internacionals. A l'escenari, cortines negres i tres pantalles amb la imatge de Johan somrient, abraçat al seu millor amic, a la pilota. D'aquí a una estona també es reuneix el Barça per acabar de perfilar els actes d'homenatge a la figura de l'holandès. Ja explicava la Sílvia que hi seran tots els expresidents vius a la Llotja del Camp Nou el dia del Clàssic. A partir de les 3 de la tarda, la família de Cruyff farà un acte privat amb amics i excompanys a l'Auditori del Camp Nou, que s'allargarà fins les 6. Després, cap a les 7, visitaran el memorial en la més estricta intimitat. Aquest matí ja ho han fet expresidents, com Sandro Rosell, que no ha volgut fer declaracions, Joan Gaspar i Andoni Zubizarreta, el porter del Dream Team. El moment més emotiu, però, sens dubte, ha estat quan han desfilat per aquí nois de la seva fundació, i un d'ells recordava, sense poder contenir les llàgrimes, tot el que l'holandès, tot el que Cruyff ha fet per ell.
Johan, tu leyenda està més viva que nunca. Para mí ha sido todo un placer haberte conocido y haber formado parte de tu fundación. Nunca olvidaré el regalo que me hiciste al llevarme a Holanda, ni tampoco cómo me has ayudado a crecer como persona. Tras de ti dejas una historia increíble, por todo lo que has logrado como jugador y entrenador, y por todo lo que has hecho con tu fundación. Te echaré de los amigos. Ya
está. Una mostra més, sens dubte, de l'emoció de totes aquestes persones, aquestes 45.000 persones que han anat desfilant i passant per davant d'aquest espai memorial, recordem, obert avui fins a les 9 del vespre. Sílvia, Helena, alguna coseta més des del Camp Nou, sala de premsa?
Per part meva, no. Res més.
Molt bé.
Doncs continuarem ampliant, evidentment, a Esports Cope totes aquestes informacions en un espai al d'avui on tocarem també la desaparició de Johan Cruyff des d'un punt de vista i des d'un vessant humà. Serà protagonista Antonio Martínez, presidente de la penya barcelonista Johan Cruyff, amb qui compartirem, evidentment, també uns minuts en el programa d'avui.
Per cert, jo convido la gent, l'altre dia ho vaig retuitejar, l'entrevista que li va fer el mes de juliol de l'any passat al Manolo Oliveros, que van penjar els companys a Cope Punès a través del Departament d'Esports. La vam retuitejar aquí en el programa, el perfil del Matí Cope, però si voleu la podeu rescatar, perquè va ser una entrevista molt més que una entrevista, era una conversa entre dos amics, el Manolo Oliveros i el Johan Cruyff.
Sí, sí, no, no, sens dubte, no? És un dels últims testimonis
ja
que
es
deixa
aquí teniu
la figura de Johan.
Un dels últims declaracions, converses de Cruyff. I hem de parlar de l'Espanyol, que ja està tot preparat, estaven escalfant motors de cara al partit contra l'Atlètic.
Contra el Màlaga, contra el Màlaga.
Ah, perdoni.
Alguna... No, escolti, perdoni, culpa meva, li he posat malament el guió. És desplaçament al camp del Màlaga, mira, la tecla d'esborrar no ha funcionat en aquest cas. És partit contra el Màlaga, cal refermar la bona línia de resultats de l'equip de Constantin Galca i, evidentment, un dia més, a peu de l'actualitat periquita, el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, companys.
Bona tarda.
Ben tornats, tots de les vacances.
Per què mira amb aquesta cara, senyor Iglesias?
Perquè fa bona cara i, com és el que s'asseu al costat meu, doncs m'alegra veure'l.
També fa bona cara l'Espanyol?
Sí, home, i tant. Mira, avui Burgui, a la sala de premsa, després escoltarem, ha dit que l'Espanyol està a dos victòries de la salvació, és a dir, miri, si les vol fer ràpidament, és Màlaga, com deia el Gil, diumenge, i el dissabte de la propera setmana, un os dur com l'Atlètic de Madrid a casa, això sí, a Cornellà al Prat, dissabte, un quart de set de la tarda. En fi, que avui hem viscut el segon entrenament de la setmana, encara sense els internacionals de Allende los Mares, és a dir, Òscar Duarte, Enzo Rocco i Hernán Pérez, però sí que hem vist al gimnàs els tres sots 21 que han jugat dos partidets amb la sub 21 d'Albert Celades, que són Rubén Duarte, Pau López i Marco Asensio. Amb la qual cosa, demà ja estaran amb el reste dels seus companys. Escoltarem Burgui d'aquí una estoneta. No hi ha cap més informació relevant a l'entorn de l'Espanyol.
Molt bé, Quique, gràcies.
A tu.
Gil, bàsquet i handball.
Plana poliesportiva. Entrem en una setmana on comença el desenllaç del grup de top 16 de l'Eurolliga, on està el Futbol Club Barcelona. Avui serà protagonista Nando de Colo, el base francès, jugador del CSKA de Moscou. Sentirem un avenç de les seves declaracions al capítol d'aquesta setmana de Showtime. Deixi'm que li digui una cosa.
Digui.
En condicions normals,
sí,
es podria produir un biscotto, que un biscotto,
biscotto
que deixés fora el Madrid de la següent fase de l'Eurolliga.
Per què?
Li explico. N'hi ha 5 equips que estan lluitant per dues places.
Sí.
Amb 6 victòries, 6 derrotes. Queden dues jornades.
Mm.
El calendari més complicat el té el Madrid, que a més no depèn de si mateix. I n'hi ha una combinació segons la qual, si l'equip de Decolor, el CSKA, vol,
sí,
o no posa tot de la seva part a la darrera jornada contra Olympiacos, el Madrid estaria fora dels quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet. Però en el món de l'handbol també serà notícia d'aquí 13 minuts el sorteig dels quarts de final de la Copa EHF amb presència catalana al Granollers, on sabrem el seu rival als quarts de final. Magdeburgo, Silkeborg o Savoia són els tres equips que hi ha al bombo que li poden caure al conjunt ballassà.
I recordeu la pregunta que fan els companys d'esports: quin tipus d'homenatge permanent li faríeu a Johan Cruyff?
facebook.com/esportscopecatalunya, twitter@esportscope. Escolti,
digui,
que tenim ja... Les estem començant a escalfar, eh? Dues entradetes.
Ui!
Barça-Madrid.
Estan amagades, no?
Estan bajo llave, candado, vigilància, ultras mesures de seguretat, etcètera, 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 perquè les manos van al pan, efectivament.
Escolti, per cert, és un molt bon motiu. El dia que Johan Cruyff va dir que patia la malaltia, es va celebrar també un partit Barça-Madrid, o Madrid-Barça, no me'n recordo, i tot just ara es celebra l'altre partit. O sigui que serà un bon homenatge.
I tant, i tant. Un gran homenatge.
No se m'acut un partit de més rellevància que sigui el primer per recordar la figura del Cruyff.
Gràcies, Gil. Gràcies, tio Gil. Hasta luego, tio.
Adiós, sobrino.
Adéu. Encara estic esperant la mona, que no me la va regalar ahir. Adéu.
No, la mona és pels fillols, no pels nebots.
Adéu.
Esports Cope. Un equip guanyador. Opinió, protagonistes, informació, debats, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope. Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me?
Sabem Sabemos que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos de vosotros padecéis o habéis padecido en su momento en la piel después de la ducha, pues esos picores, ¿no? A causa de esa cal que se, bueno, que se mezcla con el agua de casa. Bueno, pues eso ya tiene una solución muy económica. Se llama Masical y vamos a llamar al número de teléfono donde nos van a dar información. Vosotros también podéis llamar y preguntar lo que queráis y os van a informar de todo aquello que tenga relación con Masical, que es este milagro contra la cal. El 902-107-109, 902-107-109. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ese picor que muchas personas han padecido y que han hecho una peregrinación por médicos, probando cremas, hasta que al final se han dado cuenta que la solución es, pues eso, poner un Masical en casa.
Bueno, la cal es un problema evidente del agua del grifo, más acusado en algunas localidades que en otras, que entre otros problemas, pues por ejemplo, causa picor en la piel, irritación o sequedad, pero claro, también averías en los grifos, sanitarios, cañerías, esos inconvenientes que además también se atribuyen a la hora del mayor gasto en detergentes y suavizantes porque impide esta agua dura que los jabones actúen bien. Uh-huh. Bueno, pues Masical ayuda muchísimo a que esos problemas desaparezcan, se solucionen. Una vez colocado de raíz, Monse, sin obras, de hecho lo pone el propio usuario en la tubería central junto al contador o la llave de paso, mejorando pues la calidad del agua para todo lo que hemos comentado.
Uh-huh. Bueno, llamamos ahora mismo, pedimos información, ¿y en cuánto tiempo nos llega a casa?
En 48 horas, en un minutito lo coloca el propio usuario. Como no necesita mantenimiento, no nos tenemos que preocupar ni de cambiar filtros, ni de poner productos, es decir, es autónomo, con lo cual es una pequeña inversión que vamos a amortizar en poco tiempo, pero sobre todo la satisfacción y la tranquilidad de saber, Monse, que se puede probar durante un año. ¿Mm? Y si no convence, si no quedamos totalmente satisfechos, lo devolvemos y recuperamos hasta el último céntimo.
Bueno, mucha gente dirá, es que ahora hemos llegado de vuelta de Semana Santa, hemos gastado mucho, siempre hay una buena oferta con Masical.
Desde luego, y además es que ahora nos sale a mitad de precio porque tenemos la promoción 2 al precio de 1. Un Masical vale 99 euros, pero ahora al recibir 2, si lo compartimos lógicamente, pues nos sale mucho mejor. Pero también lo tiene así para su casa, para su negocio, que mucha gente lo aprovecha y lo pone en su segunda residencia también, ¿verdad? 2 Masical al precio de 1, Monse, 99 euros, sin gastos de envío, lo va a recibir cómodamente a domicilio. Hay para todas las necesidades, porque también tenemos el modelo superior premium que es para aguas altamente duras. Un regalo para los oyentes COPE que lo pidan en este momento. Elija un ahorrador de consumo de luz ahora o un repelente electrónico contra insectos y bichos para esta primavera.
Bueno, yo lo quiero todo, así que voy a marcar el 902-107-109.
902-107-109.
Noelia, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Chao.
Matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Mala cara.
Jo sí que porto mala cara fa, doncs, des que ens han canviat l'hora. No sé si el nostre amic, el director de l'Escola Bellart, també li passa com a nosaltres, el David Lines. Hola, David, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Tu també, mala cara o no te poses mala cara amb el canvi horari?
No, mala cara no. Moltes són, això sí, però sí? Mala cara no. Ara que fa... És de dia a les 6 de la tarda, és fantàstic.
Això sí, fantàstic, no? Però al matí t'aixeques i és fosc.
Sí.
Vinga. Ell sempre fa mala cara perquè té molts productes. Mira, home, hi ha molta gent que fa mascaretes amb pepino. Mira, mentre està pelant un cogombre, diu, mira, em poso això aquí,
sí, tu fas
una
això,
terapia natural.
No aprofites el cogombre.
No, la veritat és que no.
Hauríem de fer un apartat de bellesa en la cocina.
Mira, avui el David t'ha preparat un conte meravellós, el conte de la poma i la sardina, no?
Exacte.
No s'havien trobat mai fins que tu vas dir, fem una sopa freda, no?
Sí, home, és que jo crec que després d'aquests dies de vacances que hem tingut tots alguns excessos, segurament de xocolata amb les mones, etcètera, sí, convenia una cosa una mica més lleugera, no?
Sí. Però jo no havia sentit mai aquesta sopa freda de poma i sardina. Són compatibles, David?
I tant, sí? I tant que sí.
A veure, doncs com ho fem?
Anem una mica per nota avui, no? Però és molt senzill.
Vinga, a veure.
La primera cosa que hauríem d'aconseguir per anar bé, i això és un toc només al final, és tenir espines d'anxova.
Espines d'anxoves.
Sí, això, aneu a la plaça, al mercat, una bacallaneria que tinguin, que netegin anxoves, i els demaneu les espines. I no us curaran res, segurament, perquè normalment les llencen.
Val, doncs ja les tenim. Sí.
Les poseu al remull al llet un parell d'hores perquè s'estovin.
Sí.
I després les guardem.
Molt bé.
Val? Mentrestant, netegem unes sardines, que hem comprat allà mateix a la plaça o al mercat. Les tallem amb dos lloms, que ho podem fer amb els dits mateix, traiem les espines, les escates, les deixem remullar amb aigua freda per tal de que perdin la sang.
Sí.
I un cop fet això, les escorreu i les deixeu en maceració amb suc de llimona durant una horeta, com si estiguéssim fent una mena de ceviche.
Molt bé.
Val? I finalment anem a fer la sopa, la crema aquesta de poma. El que faig primer és que agafo i faig una mica d'almíbar amb 50 grams d'aigua i 50 de sucre.
Molt bé.
Li arrenquem un bull i quan estigui transparent que ja s'hagi fos el sucre, ja ho tenim llest. Ho retirem del foc i li tireu a dintre dos o tres fulles de menta que s'infusionin. Aleshores, fem el suc d'una o dues limes, uns 70 grams més o menys.
Sí.
Li coem 600 grams de poma golden i 600 de poma Granny Smith, els barregem amb aquest suc de llima perquè no se'ns posi negre, perquè no s'oxidi, li afegim 25 grams de rom, allà un toquet de rom, un pessic de sal, i per sobre li ratlleu una mica de pell de llima.
Molt bé.
Si veieu que us queda una mica líquida la crema, l'escola de la data que fem és que hi posem una mica d'espessant, una mica de gelatina o així.
Molt bé.
Val? Us dic això. Com ho servim, això? Doncs posem en un plat les sardines, agafem, una opció és passar-les per la paella, però una opció, com que ja estan macerades, en comptes de menjar-les crues del tot i fredes, és agafar un bufador, un soplet en castellà, que ara a moltes cuines n'hi ha, perquè els venen a qualsevol ferreteria d'aquestes paratge de la llar, diríem.
Per cremar la crema i moltes coses.
Exacte, doncs cremem una mica, sucarrimem una mica la pell de la sardina, aleshores agafem les espines d'anxova que teníem, les passeu per farina i les fregiu una miqueta.
Que bones.
I serviu les sardines amb la crema al voltant i l'anxova a sobre. I ja teniu un plat senzillíssim i que sorprendeu a tothom.
Home, i tant, vull dir, és fàcil. I això de les raspes de l'anxova és més fàcil de trobar del que sembla, eh? Ho trobareu fàcilment, ho trobareu.
Sobretot s'han de posar en remull perquè si no s'estoven, i aleshores a l'hora de menjar-les resulten desagradables.
Jo recordo ja fa bastants anys, el nostre bon amic comú, el Miquel Sent, que cada dilluns ens explica històries, jo recordo que parlava de les raspes, de les anxoves arrebossades, vull dir que és un plat, vull dir que té molta, sortida, sembla mentida. Eh?
Hombre, jo sempre he dit que si els gats mengen raspes, per algú serà collada.
Sí, senyora.
Home, i a més hi ha una altra cosa de les sardines, que un dia en podem parlar amb més detall, si voleu, les sardines de llauna, com que normalment ens les mengem amb les raspes del mig, són una font de calci molt, molt bona.
Sí. Un dia ens podries preparar un plat a partir de llaunes, de conserves.
Sí, home, mira, si voleu, la setmana que ve us faig un arròs amb calamar d'ossipi de llauna i botifarra negra.
Ah, fantàstic.
Fantàstic, que bo.
Molt bé.
David, moltes gràcies, com sempre.
Adéu.
El David Lien és el director de l'Escola de Cuina i de Pastisseria Bellart de Barcelona. Està al carrer Aribau 83. Si vols informació, 93 451 79 66. I val la pena que entris a la pàgina web de l'Escola de Bellart, que a més recordo que ens va dir el David fa alguns dies que està totalment renovada. escuelabellart.com.
Serà més curta, Collado, eh?
Sí.
Home, més que res, perquè avui sembla dilluns.
Sí que sembla
dilluns. Entre el canvi horari.
Sí.
Costa, a tu et costa més l'hivern o l'estiu?
A mi em costa més ara.
Sí?
Aixecar-me i veure tot fosc em costa una miqueta, saps?
A mi m'agrada, perquè jo soc més nocturna.
Però té l'avantatge aquesta, no?, que a les 6, les 7 de la tarda, les 8 encara és de dia, i cada vegada més. S'estira més el dia. Escolteu, si sou cruifistes, recordeu que avui encara podeu visitar el Nou Camp i dir-li l'últim adéu al gran Johan Cruyff, Jo i molts de vosaltres, els que tenim més de 50 anys, suposo que vam tenir la sort de veure'l jugar, i això va ser un luxe, eh? Nosaltres tornem demà de 12 a 12 i mitja. Què passarà?
Doncs que ve Carlos Herrera.
Carlos Herrera,
I també saps qui vindrà?
Qui vindrà?
Víctor Amela.
Ai, Víctor Amela. Això serà a partir de la 1.
Víctor Amela, que ens parlarà del seu nou llibre, que és un premi, també.
Ramon Llull.
I que és la filla del Capità Groc. Sí. Molt interessant.
Sí.
I demà farem conversa. Aviam si un dia ens fa una contra de l'avantguàrdia, Collado.
Veus?
Home, jo
ens
crec
mereixem,
que sí. Amela, ve preparant la contra de l'avantguàrdia. Bueno, marxem.
Adéu, amics i amigues. Fins demà. Adéu.
Matí. COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Nos hemos despreocupado un tanto cuando nos han dicho que no es un terrorista, pero lo cierto es que durante más de 6 horas, un tipo que decía tener un cinturón de explosivos ha mantenido secuestrado un avión egipcio en Chipre. Utilizo el tiempo pasado porque hay una última hora importante. El secuestro acaba de quedar resuelto y parece, jefe de Internacional, Manuel Ángel Gómez, que ha quedado resuelto de la mejor manera posible.
Sí, el secuestrador del avión de Egypt Air se ha entregado hace unos minutos, lo acaba de confirmar el portavoz del gobierno chipriota. Primero se ha visto salir de la aeronave a las 7 personas que quedaban en su poder, entre ellas un miembro de la tripulación que ha salido por la ventana de la cabina y que ha saltado. El secuestrador, según el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, sería un ciudadano egipcio, Saif el-Din Mustafa. Hay informaciones que apuntan a que es un oficial del ejército egipcio, otras que señalan que es un profesor universitario. El presidente de Chipre ha asegurado que en cualquier caso no es un acto terrorista.
Secuestro, por tanto, ya resuelto. Se descarta que estemos ante un terrorista. El ministro del Interior egipcio ha sido muy gráfico. No estamos ante un terrorista. Un idiota, ha dicho el ministro. Descartada la hipótesis del terrorismo en el avión secuestrado en Chipre, en Bruselas. Tras los atentados de hace hoy una semana, todavía se hacen pruebas antes de reabrir el aeropuerto de Zaventem. Mientras la investigación sigue dando, pues más bien pocos frutos. Los belgas continúan buscando al menos a uno de los terroristas que participaron en esos atentados. Y la amenaza continúa. Sabemos que en el barrio de Molenbeek, estos días, circula por los teléfonos un mensaje en el que se pide a los jóvenes unirse a los terroristas. Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Un mensaje en el que se lee: es la hora de que tomes la decisión de tu vida y luches contra Occidente. Mensajes que se han enviado a numerosos jóvenes de Molenbeek y que han sido ya puestos en conocimiento de las autoridades. Es solo, como dices, una nota más que describe el modo de actuar de los terroristas. La emisora Europan ha hablado con un joven bruselense de 15 años al que se intentó captar para enviar a Siria. Sus padres se acababan de divorciar, estaba desorientado y alguien le ofreció consuelo en la mezquita. En solo una semana le ofreció ir a Siria a luchar. Me dijo: si mueres irás al paraíso, incluso si no mueres tendrás una recompensa. Y yo me dije: vamos a intentarlo. Solo la intervención de su madre le evitó de caer en las manos del Estado Islámico.
Eso en Bruselas. Mientras en Pakistán, el gobierno